El matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Bon dia i benvinguts al matí del cap de setmana. Soc la Mar Puerto i avui comencem parlant de que l'arribada d'un nadó sempre genera incerteses, especialment quan neix de manera prematura. Es considera que un nadó és prematur quan neix abans de les 37 setmanes i prematur extrem quan arriba al món abans de les 28. En aquests casos, els experts estableixen una supervivència del 50 o 70% i un risc molt elevat també de seqüeles. Sobre el tema hem parlat al llarg de la setmana aquí a Herrera, COPE Catalunya i Andorra, i hem escoltat històries com, per exemple, la de la Maria.
Bon dia, moltes gràcies.
Gràcies per atendre's, Maria. Escolta'm, tu ets prematura i què et van explicar de tot això? Que no t'ho pregunto directament, que vas recordar, perquè suposo que en aquell moment no recordaves gaire cosa.
Clar, exacte, no, tens raó. Mira, jo soc prematura, per situar-te una mica.
Sí.
Jo ara actualment tinc 35 anys i jo vaig néixer el 1990. Uh-huh. I, clar, també perquè les tecnologies i com ha evolucionat, no, el fet de tenir un nadó prematur actualment o fa 35 anys, també ha canviat moltíssim.
Moltíssim,
no?
Sí, sí.
Jo, en relació amb el que explicaves, jo vaig néixer de 25 setmanes, entre la setmana 25 i la 26.
Uh-huh.
Vaig néixer a la de Xeus, al passeig de la Bona Nova de Barcelona, i aleshores el primer que m'han explicat és, bueno, això, jo vaig néixer molt petita, amb 910 grams, i després encara vaig perdre pes fins als 740 grams o així. I a mi sempre m'ho han explicat, abans de res, primer amb molta incertesa i molta por, no? Perquè
sí,
nosaltres,
clar,
per exemple, jo els meus pares vivim a Sitges, i aleshores en aquell moment no hi havia ni l'autopista de Sitges-Barcelona, i van haver de fer Sitges-Barcelona per les costes, allò a màxima velocitat per arribar a temps a l'hospital.
Sí.
Aleshores sempre m'ho han explicat una mica així de amb molt de patiment, i també una mica com un miracle, no? Quan jo vaig néixer, doncs això...
Clar, però suposo que no s'ho esperaven. Són 25 setmanes, és un moment,
clar,
que no t'ho esperes, i arriba
no
aquest moment...
No tocava en aquell moment, exacte.
Que no tocava, vas corrents cap a l'hospital per les costes del Garraf,
sí,
ja m'explicareu, la carretera no fa voltes, la carretera,
sí,
i arriben a l'hospital i, clar, se n'adonen, miri, és que és prematura la nena.
Sí, a mi sempre m'han explicat que, clar, patien molt per l'estat de la meva mare, en primer lloc.
Clar.
I aleshores, en veure-la, ja a la meva mare se la van emportar directament. I a mi sempre m'han explicat, però el meu pare també estava allà, no? I el meu pare, quan, clar, la meva mare se la van endur, amb la llevadora... I jo vaig néixer i directament em van posar automàticament cap a la incubadora, no?
Clar.
I el meu pare era el que intentava parlar, doncs, amb els metges que hi havia per allà i de més, i preguntava per mi, per la nena i així.
En algun moment els metges, no sé si t'ho han explicat, li diuen al teu pare, és que clar, estem parlant de l'any 90, del segle passat, que com
bé
explicaves, la tecnologia era molt diferent.
Sí.
No sé si t'explicaven, ostres, patint per la seva vida, hi va haver algun moment d'incertesa, perquè clar, són 25 setmanes, sempre és un moment delicat.
Clar, exacte. Llavors, en aquell moment, tots els metges estaven focalitzats molt amb l'estat de salut de la meva mare. I el meu pare anava preguntant, bueno, i la nena. I hi va un moment que li van dir... per la nena, cap il·lusió. I clar, llavors el meu pare diu, és que quan hi vas preguntat 25 vegades i és per la nena cap il·lusió, doncs clar, si la resposta que tens és aquesta, llavors jo, per exemple, jo me'n recordo que vam pujar la meva mare després a planta i la meva mare era la que intentava fer uns esforços molt brutals, no, pobra, per dir, ostres, la nena està viva, sembla que pot estar bé, i el meu pare era, i la meva àvia, que també estaven allà en aquell moment, era com, mira que els hi diuen pobretes, perquè ells estan convençuts de que jo havia mort en el part.
Carai.
Saps? De que jo no havia sobreviscut amb només 25 setmanes
clar,
de vida.
Jo imagino que el moment d'angoixa dels teus pares era, sobretot el teu pare i la teva mare, evidentment per la situació, era important, és,
sí,
un moment d'angoixa, sí, important, eh?
Sí. Sí. No, i després sempre m'ho han explicat, no, de que això, jo vaig néixer de matinada i a les 2 de la matinada o així, i sempre m'han explicat de que la meva àvia se'n va tornar a casa pensant que jo no havia sobreviscut al part.
Mare meva.
I va explicar, i llavors, bueno, allà tenien una verge a l'entrada, una Mare de Déu, i sí, sempre explica que era l'enfadament que va agafar amb aquella Mare de Déu. I de cop i volta també expliquen la reacció com un miracle de l'endemà, sí, quan van saber que jo estava viva, i quan arriben a l'hospital i és no, voleu passar a veure la nena? I ella era com, però la nena?
Ostres, carai.
Perquè, bueno, clar, és que...
Però és un moment d'alegria, és de passar d'un enfonsament total a una alegria, sí, fantàstica, suposo,
sí,
no?
Sí, sí.
Bé, afortunadament estàs aquí, sí. Llavors, Maria, bueno, no quiero ser pájaro de mal agüero, això de ser prematura t'ha afectat a la teva vida o no?
Afectat? O sigui, jo crec que realment sempre ho he portat amb mi, a més, el tenir aquesta història i tal, sí, a mi sempre ho he portat amb mi com una història molt, mira, una història més de la meva vida, no? Una història de l'inici i una gran història de superació. I aleshores jo crec que aquest esperit de superació, no?, és el que sí que crec que sempre m'ha acompanyat.
Això està molt bé, és tota una alegria, és tota una alegria. Sí. Afortunadament, sí. Maria, en aquest cas, és una història amb un final feliç, una continuació feliç, millor dit, no final,
exacte,
sinó una continuació,
exacte,
feliç.
Exacte. De fet, mira, perquè sí, no tenia, quan vaig néixer, les, sí, pobres, els meus pares, en 25 setmanes, encara no havien pensat ni el nom.
Ostres.
I no sabien ni si estaven entre Marta o Maria. Total, que quan vaig néixer l'endemà es van adonar que jo estava viva, els meus pares em van posar Marta. I quan van arribar les àvies i van dir que aquesta nena és un miracle, perquè ahir no existia i ara de cop ens han dit que anem a veure la nena,
sí,
les dues àvies es deien Maria i com que van dir, bueno, eren molt creients, són molt creients totes dues, i van dir aquesta nena, la Mare de Déu, la d'ajuda a créixer, li canviem el nom i li posem Maria.
Molt bé.
I llavors, durant unes hores, suposo que em vaig dir Marta, i després ja em van canviar el nom i em van posar Maria.
Mira, durant unes hores, Marta, i també va ser un nom prematur, en aquest cas.
Exacte, també. No, llavors tota aquesta història fa d'aquest sentiment de superació i de més, que és el que et dic, eh? A mi sempre també m'ho han explicat, jo sempre he tingut la sensació de que tot el patiment que van haver de passar tota la meva família en el moment del part i en els mesos i anys posteriors, a mi sempre m'expliquen els dies del meu aniversari, sempre em recorden, i tot el que ens vas fer patir. Vull dir, encara ara, quan ja em truquen per felicitar-me, és com, i tot el que ens vas fer patir.
No, i el que et queda. Doncs, Maria Hernández, escolta, gràcies per explicar-nos la teva història, aquesta història tan maca, amb aquesta continuïtat tan feliç. Molt amable i moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Doncs ja heu escoltat el testimoni de la Maria i ara volem conèixer un altre testimoni que també ens pot aportar coses diferents de com és el fet de tenir una criatura, un fill o una filla que sigui prematur. Us presento a l'Adela. Molt bona tarda, Adela.
Bona tarda.
Aviam, explica als nostres oients com vas viure el moment en què et van comunicar que la teva criatura doncs naixeria abans d'hora. Com va ser el moment i què vas pensar?
Doncs va ser un moment complicat, no? Perquè era total desconeixença del que és un prematur, que el nostre fill doncs nasqués abans de temps. Mm-hmm. Ens va portar por de veure de com aniria tot, quines conseqüències hi haurien després, i doncs això, el fet de no conèixer, de no saber què passaria des del moment, ens ho van dir una setmana o 10 dies abans,
sí,
doncs van ser aquells 10 dies de pensar de què passaria.
I donar moltes voltes, no?
I donar moltes converses de tot. Molta por, la veritat.
Al final, va anar tot bé?
Va anar tot bé, sí. Va néixer petitó, amb 1,5 quilos, però ara bé, ara ja té 12 anys ara en aquest moment, i bé, tot bé.
Molt bé. Adela, quins van ser els primers, podríem dir, reptes mèdics i sobretot emocionals quan has d'afrontar una situació com aquesta i amb la família, clar?
Vale. Els primers reptes, bueno, ella havia d'agafar pes, va néixer amb 1,5 quilos, i havia d'arribar als 2 quilos i alguna cosa per marxar cap a casa, no? Llavors van ser 23 dies allà a les incubadores i, bueno, va ser llarg. Van ser dies de... Bueno, tot i que em diguin que està bé, no? Però no estàs tranquil, estàs... Estàs neguitosa d'estar preocupada, no?, de que tot vagi bé i que no giri el tema.
Clar.
I a nivell familiar, m'has dit, no?
Sí, també, sí.
A nivell familiar, bueno, en aquella època el meu marit només tenia 15 dies de baixa. I llavors, clar, l'última setmana me'n recordo d'allà estar sola, no?, de no poder tenir aquesta companyia, de baixar les incubadores, d'estar allà, de passar el dia... Doncs no va ser gens fàcil, o sigui, i a part també el meu marit, no?, d'haver d'anar a treballar, tenir el fill ingressat, era com molt complicat tot,
clar,
per als dos.
Com recordes aquells dies o aquelles setmanes a l'hospital? Hi ha algun moment que t'hagi quedat especialment gravat? Ja em dius que va ser tot molt complicat, aquell estat de l'hospital, però bueno, sempre hi ha moments que queden especialment gravats aquí al cervell. En tens algun, Adela?
Sí, jo el moment el que més em va quedar gravat va ser quan em van donar l'alta a mi, i el meu fill es quedava ingressat. Aquell moment, aquell el recordaré sempre. O sigui, el fet d'aquella separació, no?, física, de dir, ostres, jo he de marxar i ell es queda aquí. Tot i que et diuen el dia següent, pots venir, pots estar aquí, però és el moment, és quan et dones realment te n'adones, no?, de la realitat del moment. De dir, ostres, és que estarem separats o estarem junts físicament a casa. Clar. Aquell és el moment que més recordo.
Més impacte, no? D'altre costat, quin paper va jugar tot l'equip sanitari i mèdic en el procés i què destacaries de l'atenció que vau rebre en aquell moment, que
super,
ja fa anys que ha canviat tot, però bueno, com va ser
el moment? Sí, ha evolucionat. Sembla que hagin passat molts més anys. Sí. Però, ostres, l'ajuda de l'equip mèdic en aquell moment, no?, de com t'expliquen les coses, de com et tranquil·litzen, de com et recolzen, no?, perquè saben en quin moment estàs, tot i que no hagin viscut, però bueno, vam sentir aquella ajuda, no?, d'explicar-nos molt bé, de que no patissin, de que ell estava bé, de que tot anava bé, i que havíem d'estar allà i havíem d'esperar que agafés pes, no?, però molt, molt recolzats, molt, molt recolzats, a nivell d'equips mèdics, de pediàtrics, tot. Molt bé, molt bé.
L'escalf importantíssim en situacions com aquestes. Adela, quins progressos del teu fill et van donar, sobretot, jo, esperances, crec que les té sempre una mare, no?, però et va donar força per continuar endavant. Dic, bueno,
sí,
això ho farem endavant.
Sí, al veure que anava agafant, doncs, dia a dia una miqueta més de força, no?, de veure, doncs, que dius, doncs, bueno, no va baixant de pes, sinó que va guanyant, va agafant força, va agafant cos, que ens diguessin que, bueno, que les proves anaven bé, que tot anava... Doncs tot això, al veure l'evolució, no?, al veure quan li posen la robeta, que sembla una tonteria, però és que quan neixen tan petits no els hi caben la roba, no?,
ja,
o sigui, els hi queda gran, i llavors arriba aquell dia i veure-li que porta, ni que sigui el body de l'hospital, doncs ja et dona aquella alegria de dir, ostres, mira, ja hi ha un pas més,
clar,
no?, ja han fet un pas més.
I el dia que pot posar-se el body que li ha fet la iaia o la mamà, ja és súper, no?
Bueno, eh? ja és total.
Ja és súper, no?
És el dia de sortir de l'hospital, aquell dia sí, va ser amb la seva robeta, arremangada, això sí, perquè l'estava gran, però bueno, molt bé.
Escolta, ja pràcticament per acabar, quin consell o quin missatge donaries a altres mares i famílies en general que estan, doncs, passant per una situació similar com la que vas passar tu i la teva família? Adela.
Doncs jo buscaria, jo sempre el que dic, tant de bo quan va néixer el meu fill, hi hagués assistit a Som Prematurs. O sigui, perquè tindria molta ajuda de parlar amb pares i mares que han passat el mateix que jo, que jo això ho trobava a faltar, no? Doncs llavors jo el que faria és això, o sigui, buscaria ajuda amb pares i mares, o sigui, contactaria amb Som Prematurs, amb l'associació, perquè tens molta ajuda de persones que han passat el mateix que tu, i t'entenen perfectament el que pots viure tu a l'hospital en un dia a dia.
T'entenen perfectament i també et donen recolzament i suport de com enfocar, doncs, la situació, perquè després,
exacte,
en cursos de l'hospital també hi ha dificultats, veritat, Adela?
Exacte, no? Exacte. A nivell de tot, guia, és una guia i una ajuda.
Molt bé, doncs, hem escoltat el testimoni de l'Adela, que ha sigut mamà d'un nen, com es diu el nen, per cert?
Toni,
un nen que va néixer prematur i ja serà, doncs, un noi dret i com ha de ser i com els seus pares volien. Doncs, Adela, gràcies pel teu testimoni, moltíssima sort i endavant amb el teu fill Toni, amb la teva família i també amb l'aposta de Som Prematurs, que aquesta associació que feu pinya amb les famílies que tenen una criatura prematura. Adela, gràcies, bona tarda i moltíssima sort.
Moltes gràcies.
Avui és un plaer parlar amb el doctor Francesc Botet, que va ser durant molts anys cap del Servei de Neonatologia de l'Hospital Clínic i catedràtic de Pediatria de la Universitat de Barcelona. Doctor Botet, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Gràcies per ser-hi amb nosaltres. Li anava a dir, vostè ara mateix està jubilat, però digui'm la veritat, un metge mai es jubila.
Costa molt, perquè és una feina molt vocacional i és molt difícil deixar-ho, això. Sempre vas mantenint una mica el caliu i alguna relació o altra amb la feina.
Normal. Avui a la cadena COP estem parlant sobre el tema de nens prematurs. Quan vostè va començar fins a dia d'avui o quan vostè es va jubilar, imagino que les coses han anat canviant molt, no?, per detectar si és un part amb risc d'un bebè, d'un nadó prematur, no? Han anat canviant molt els protocols?
Ha canviat moltíssim, perquè són molts anys de trajectòria i ha canviat moltíssim des del diagnòstic, tractament del part prematur fins a l'atenció dels nens prematurs i, sobretot, dels mitjans que han canviat en aquest temps, la tecnologia i després també l'actitud dels professionals envers l'atenció als pares.
Clar. Imagino que el que li agraden als pares, als familiars, és tenir bona informació i estar ben aconsellats, no?, en tot moment, perquè, clar, s'enfronten a una cosa, a una novetat, no?, un nadó, però en aquest cas prematur, que necessitarà unes cures concretes durant un temps.
Sí. La informació és un dels temes complicats quan parles amb els pares. Jo he parlat amb moltes famílies, fins i tot abans del part, i, lògicament, després, quan el nadó ja ha nascut, quan el prematur ja ha nascut, no? I sempre és difícil buscar l'equilibri entre el que tot ell el volen saber, sí, i el que els hi pots dir, perquè no hi ha dos prematurs iguals, no hi ha dues famílies iguals, i probablement tampoc hi ha professionals que siguin tots iguals. Ells volen saber coses molt concretes. Però jo, quan parlava amb les famílies, sempre defugia parlar-los de números, de tant percents i d'estadístiques.
Sí.
Perquè sempre els deia, cadascú se sent del seu. I encara que jo li digui que en aquesta situació tenim aquestes possibilitats de tirar endavant, però no sabem mai en quin costat de la pendent caurà, si la bona o la dolenta.
Efectivament.
No? Els nadons... Per tant, és molt difícil. Sí.
Ja m'imagino. Ja. Els nadons prematurs són, doctor, especialment vulnerables, sobretot per la immaduresa dels seus òrgans, no? Quines són les complicacions, les més habituals, durant les primeres setmanes, i com evoluciona tot plegat aquest desenvolupament un cop estan a la incubadora?
Sí, ja he dit que no hi ha dos prematurs igual, per tant, no tots faran la mateixa trajectòria. Després també cal tenir en compte les setmanes de gestació. Tampoc és el mateix un prematur de 26 o 27 setmanes a un de 34. No? Aquí posem un 3 al davant, sembla que ja les coses van molt millor. El primer òrgan que necessita el nadó al néixer és el pulmó per respirar. I aquí on pot tenir una insuficiència respiratòria, perquè el pulmó té tendència a plegar-se, a col·lapsar-se i no li deixa expandir. Després, al cap d'uns dies, poden aparèixer problemes circulatoris, perquè en el cor hi ha una sèrie d'estructures, el ductus arteriós i el foramen oval, que quan s'estableix la respiració, diguem-ne, madura, s'han de tancar i a vegades no es tanquen. I això fa un trastorn de circulació. No és una cardiopatia pròpiament, però sí que és al voltant del cor. Després, si ha tingut una insuficiència respiratòria, pot quedar una fase crònica, la displàsia broncopulmonar. Després, també al cap dels dies, pot tenir complicacions digestives, d'intolerància, de vòmits, regurgitació, i sobretot la malaltia que més ens preocupa és l'enterocolitis necrosant, que encara ara és una causa de mortalitat important en els prematurs.
Creu vostè que cada cop hi ha més nens prematurs, doctor, o no?
Portem uns anys que, almenys aquí a Catalunya, està estabilitzat al voltant del 7% dels naixements, aproximadament. Prematurs per sota de les 36 setmanes. Lògicament, els prematurs més greus no són tants, per sort.
I què és el que fa que un nadó neixi abans de temps? Què passa dintre de la mare?
Què passa? Moltes vegades no ho sabem, què passa. Sí, és cert que pot haver-hi alguna predisposició genètica a la mare, i de fet hi ha famílies que tenen més prematurs, Hi ha malalties de la mare, la hipertensió, la diabetis, les cardiopaties... Hi ha infeccions, la infecció del líquid amniòtic, la coriamnionitis, que pot portar un part prematur, i a vegades no ho sabem per què es produeix aquest part.
Ja. Hi ha molts pares, doctor, que diuen, moltes famílies que han passat per això, expliquen que reben poc contacte amb el seu fill just després del part. Com es gestiona aquest impacte emocional i de quina manera es pot acompanyar millor els pares en aquests moments? Perquè, clar, els agradaria veure'l constantment, però sí. Aquests casos són diferents.
Sí. Ja he dit al començament que l'actitud dels professionals envers les famílies ha canviat moltíssim en els anys, tenint en compte precisament això i procurant afavorir que la família i els pares tinguin un contacte directe amb el nen des del primer moment, i a la sala de parts, contacte pell amb pell i la separació mínima o separació zero. Això, en el possible, es fa. Però a vegades, doncs, deia jo, si el nen té una insuficiència respiratòria i necessita un suport respiratori, ja sigui unes cànules nasals, ja sigui una intubació, necessita una màquina, és difícil compaginar a vegades una cosa amb l'altra.
Ja. Escolti'm, imaginem que el prematur ja ha estat les setmanes X a l'incubadora i arriba la bona notícia de ja podeu portar el nadó a casa, no? Imagino que hi ha molts reptes, no?, en la criança, perquè els pares van amb una mica de por, no?
En pànic van. Quan els dius que ja estem preveient l'alta per avui, per demà passat o per aquesta setmana, i els hi entra el pànic. Clar. Perquè l'hospital, clar, quan el nen ja està estable, se senten molt tranquils, molt recolzats, tenen professionals tot el dia, 24 hores al dia, tenen monitors, tenen un suport constant. Quan han d'anar cap a casa és quan s'enfronten a... el perill ells sols, no?
Clar, de dir, ara tu sí, ara ha fet això, ara ha fet allò.
Clar, i ara si ha fet un menjat, no ha menjat, si ha fet un cingot o no l'ha fet. Ah. O sigui, llavors, cures d'alimentació, cures del son, estar al tanto del desenvolupament d'aquest nen, evitar les infeccions respiratòries, ara, sobretot en aquesta època de l'hivern, que hi ha molta grip, hi ha molt virus respiratori sincitial, hi ha molts virus d'aquests, i bé, s'han d'anar ells fent amb la criatura i acostumant-se a les seves coses i procurar-lo criar el millor possible. I jo els diria, sobretot, evitar la sobreprotecció, que és també un risc molt important en prematurs i en no prematurs també.
No es pot tenir un nen burbuja, no? No es pot tenir aïllat constantment.
Evidentment, no es pot tenir tot el dia tancat en una bombolla i sense el mínim contacte, i mantenint aquesta sobreprotecció, ja dic, no tan sols els primers mesos de vida, sinó que a vegades això s'allarga molt de temps.
Vostè recorda, clar, imagino que vostè ha estat acostat a tants nadons prematurs, hi ha algun cas que digui aquest me'n recordaré tota la vida, de dir... de pensar que no, però va sortir o va néixer super, super prematur. Hi ha alguna història o té vostè moltes, imagino?
Moltes històries. Però mira, una anècdota. Abans d'ahir, amb un cosí meu, que és metge també, m'envia un missatge de veu i diu, soc a la consulta i tinc aquí al davant a la Maria,
sí,
que va néixer prematura i... ara té uns 40 anys o una cosa així. Diu, i se'n recorda perfectament de tu i diu que li va salvar la vida i per la seva família ets com un déu.
Home, no m'estranya, eh? És que vostè salva vides.
No, això salva vides s'han de deixar també salvar, eh?
Bueno, però la mà d'un gran professional i de tot un equip, perquè, escolti'm, jo he anat algun cop a veure, no sé, m'han deixat entrar a veure el fill d'algun amic i tal, les sales són superacollidores, els ninos que tenen allà, o sigui, tot és meravellós.
Es procura crear un ambient el més amigable possible per les famílies.
Efectivament. Doncs, senyor Botet, li dono les gràcies per part de tants i tants pares que vostè ha ajudat i aquests nens i nenes, que ara ja són adults, i que, en part, òbviament, per la lluita constant d'ells amb el seu cos i tal, però sense doctors com vostès no podrien haver continuat endavant. Li agraeixo moltíssim, doctor Botet, el que va ser cap de servei neonatologia del Clínic i catedràtic de pediatria de la UB, que hagi estat amb nosaltres. Moltíssimes gràcies, perquè la vida ho és tot i vostè ha donat vida. Gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per donar visibilitat als prematurs.
Una abraçada.
Gràcies.
I de seguida parlarem també de la teràpia amb gossos. Ara, una breu pausa per publicitat i després t'explico bé el tema.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
Este sábado, Robocop...
¿Eres tú?
...llega a 13.
Vivo o muerto, vendrá conmigo.
La trilogía al completo.
Gracias por su cooperación.
Robocop 1, 2 y 3. El sábado a las 9:45 de la noche, en 13.
Llega la venta privada al Corte Inglés con descuentos de hasta un 30% en una selección de marcas de moda, deportes, lencería para farmacia, accesorios, zapatería y hogar. Solo hasta el 15 de diciembre, venta privada para compras en tienda pagando con tu tarjeta al Corte Inglés o identificándote con la app, y en web y app con cualquier medio de pago. Tarjeta emitida por Financiera al Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y marcas participantes en elcorteinglés.es.
¿Terminar el año estrenando coche? Pues claro, con la gran licitación fin de año de Ocasión Plus. Un estallido de ofertas con descuentos de 5.000, 7.000 y hasta 9.000 euros en más de 16.000 coches. Solo hasta el 21 de diciembre. Ven a Ocasión Plus.
Estamos cerca de ti con más de 100 centros en toda España. Ven a Ocasión Plus. Ocasión
Plus. Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
La teràpia amb gossos s'està consolidant com una eina complementària valuosa en el tractament de trastorns de la conducta alimentària. Diverses investigacions apunten que la interacció amb animals pot reduir significativament l'ansietat i la depressió, dos factors molt presents en persones amb TCA. Les sessions amb gossos fomenten la calma, l'autoestima i la confiança, ja que els animals ofereixen una presència segura, no jutjadora i emocionalment molt reconfortant. D'això també en parlem avui aquí al matí del cap de setmana.
No, anava a dir no us podíeu imaginar, però jo crec que sí us podíeu imaginar. El favor i com ens ajuden els animals de companyia. Concretament parlarem dels gossos, en aquest cas. Ja sabeu que els gossos s'han guanyat i a pols ser aquella frase que diu que són el millor amic de l'home com a espècie, no d'home com sexe, sinó de l'espècie humana, i crec que tenen tota la raó del món. Ensinistrats ajuden absolutament a tot i possiblement, fins i tot sense ensinistrar, són un suport moral, d'ajuda emocional pels seus amos. És una qüestió claríssima, gossos i gats. Això ho estic dient per ser una mica conscients, perquè això, sobretot els que teniu animals de companyia, ho sabeu. Bé, ara entrem en detall. I entrem en detall en un detall concret. La canoteràpia en el tractament dels trastorns de la conducta alimentària, dels TCA. Aquí també ajuden. No sé si això us ho podíeu imaginar, però també ajuden aquestes teràpies. I en parlem d'això amb la Rocío Rosés, que és psicòloga i cap del servei de la Unitat de Salut Mental de l'Hospital Universitari Sagrat Cor i del Centre Mèdic Eixample. Rocío, bon dia, benvinguda.
Bon dia, un plaer estar aquí amb vosaltres.
Com ens ajuden els animals, els gossos, en aquest cas? Eh? És que serveixen per tot, per un rotllo, per un descosió.
Totalment. Jo crec que aquesta seria, no, la frase. Els gossos tenen un paper molt important dins d'aquesta teràpia assistida, que es diu. És a dir, nosaltres hem incorporat aquest tipus de teràpia abans de la pandèmia. Òbviament, a la pandèmia es va haver de parar. Després vam continuar, perquè hem vist, no, any rere any, com els efectes positius que tenen aquest tipus de teràpia.
Però què porteu? 7 anys, més o menys?
Sí. Som, amb Fundació Affinity vam ser el primer hospital amb què va començar amb aquest tipus de teràpia concreta. I llavors, en què es basa aquesta teràpia? Una vegada a la setmana, totes les setmanes, durant sobretot el que seria... nosaltres fem diferents teràpies de grup, perquè nosaltres tenim el que s'anomena un hospital de dia, que el que té a veure és que nosaltres fem 5 teràpies grupals al dia, sí? Perquè estem oberts de 9 del matí a 7 de la tarda. Doncs una d'elles, d'aquesta d'aquestes teràpies és el que s'anomena les teràpies assistides de gossos. I en què consisteix? Consisteix en que ve una persona de Fundació Affinity, una tècnica que, òbviament, és especialista en com no, portar la teràpia. Sí. Cada teràpia és diferent. Què vol dir? Amb les teràpies el que podem treballar d'una manera molt clara és molts aspectes que els pacients també estan treballant al llarg del seu procés terapèutic i que moltes vegades el que serveix l'animal seria, entre d'altres coses, com per canviar el focus. Què vol dir? No? Les persones moltes vegades, quan estan en aquests processos on es treballen no, molts elements, però entre d'ells no, aquesta part d'introspecció amb si mateixos i després doncs, cadascú d'ells treballa les seves dificultats, el que li costa, perquè moltes vegades sabem no, que les dificultats es manifesten, per dir-ho d'una manera, amb el trastorn de la conducta alimentària, i el que s'utilitza amb els gossos és perquè ens entenguem com un instrument tant, si volem dir-ho així, no, per traspassar aquest malestar com fora d'ells, per dir-ho d'una manera així que s'entengui bé, sí? I així també és una manera com que són capaços de, com diríem, quasi mentalitzar, és a dir, veure aquest malestar que pot estar dins seu a través d'un animal.
Ostres, això com es fa? És que, sé que està allà l'animal, però com és la comunicació entre el pacient, en aquest cas, aquesta persona que pateix aquest TCA, i el gos? Està, quant I de el temps gos. Està i quina comunicació, quina interactuació hi ha entre una persona i el gos?
Doncs es fa amb una interacció totalment directa. És a dir, posaré un exemple, no? Per exemple, hi ha, a vegades fan com el que s'anomena un circuit d'agility, no? On els pacients, justament amb la persona especialista, amb la tècnica d'Affinity, fan com aquest circuit on el gos ha de seguir unes determinades ordres. No? Això que pot semblar tan senzill, al final també els pacients, al llarg de tot el procés, han d'anar com també fent, si volem dir així, cas, o fer unes determinades fites envers la seva alimentació, una sèrie de canvis que han de fer, no?, bastant profuns, de relació, etc etc. Doncs veure que també el gos és capaç de complir aquestes fites, no?, o de fer aquests petits canvis o petits exercicis, això moltes vegades pot servir per generalitzar el que ells també poden fer, ja no només aquí, durant el temps que estan aquí, no? Sinó després, quan estan a casa. És a dir, una de les nostres pacients ens explicava d'una manera molt...
És a dir, a veure si ho he entès, el pacient es veu reflexat en les actuacions del gos, conforme aquestes ordres, no?
Exacte. Aquesta pacient, que comentava, ens va dir d'una manera molt clara, jo he après de la teràpia de gossos a posar límits. És a dir...
D'acord.
Una persona que li pot costar posar límits, que a més això, no? És un sabem que les persones en general, no? I això ja parlo de la població general, no ens eduquen a parlar de manera assertiva, no? És a dir, no ens diuen com hem de parlar, dir el que volem, però posant, no?, un límit quan no volem fer determinades coses. Doncs aquesta pacient explicava com això ha sigut una de les coses que per ella més li ha servit per posar fora, sí? Que és,
doncs,
si sóc capaç de posar un límit a un gos, en el sentit del que dèiem, no? Doncs si ha de fer un circuit, per exemple, no, doncs no passes per aquí, has de passar per aquí, una cosa que pot semblar molt simple, però això ho poden portar després a fora, doncs quan hi ha alguna cosa que veuen que no els agrada, que no els està fent sentir bé, ser capaços, torno a dir, no? Amb educació, òbviament, i ben dit, però de ser capaç de dir no.
De dir no.
Això no m'està fent sentir bé i per això vull posar aquest límit. Això és una de les coses que ens diuen.
Rocío, una cosa. Sí. I quant de temps es triga en notar ja resultats?
Nosaltres, la veritat és que ho vam notar bastant aviat. És a dir, nosaltres és cert que els resultats són molt el que ens diuen els pacients, sí? I vam fer una petita, però molt, no?, una cosa molt, molt modesta, on vam sobretot analitzar l'ansietat que tenien els pacients, sí? El sociograma, que això vol dir com es relacionen entre ells, no?, a qui escollirien, a qui no, i també si estaven contents amb l'activitat o no, sí? Amb una mostra molt petita, que per això, per tant, no seria representatiu, però sí que el que es va veure és que això s'analitzava abans i després de la sessió, i el que sí que es va veure era que disminuïa aquesta ansietat d'abans i de després. Sí? Per què? perquè sabem que, òbviament, els animals també provoquen, i això hi ha diferents estudis, sí, inclús diuen que poden provocar la producció d'oxitocina, sí, perquè quan les persones acaricien els animals provoca també aquest efecte de relaxació. I creiem que té molt a veure amb això que ells mateixos experimentaven, sí, amb dir que es notaven més tranquils després de la sessió. Això també el que verbalitzen els nostres pacients és que no se senten jutjats pels gossos.
És curiós, no? Això és una frase que s'aplica quan hi ha teràpies amb gossos, això de no sentir-se jutjat, és una qüestió molt comuna, eh?
Molt. I crec que, sobretot, no, amb els trastorns de la conducta alimentària, que, òbviament, són patologies molt complexes, patologies multicausals, és a dir, mai podrem dir que hi ha una única causa, però sí que és veritat que una d'elles sabem que és la influència, no?, dels mitjans de comunicació,
clar,
el model estètic, no?, i tota aquesta pressió exterior. Doncs està claríssim que està en un entorn on els pacients es senten que en aquell moment no hi ha aquesta pressió, per ells és molt important.
Doncs...
molt important, no? I ho explicava molt bé, no? Alguns altres pacients deien, és que encara que hagi tingut un dia dolent, el que sigui, arribo a la sessió, no?, i el gos, que això sabem perfectament, no?, incondicionalment em tracta, no?, igual de bé que l'anterior sessió.
Clar.
I, per tant, això fa moltes vegades millorar l'estat anímic.
Mm.
Està claríssim, no?, que això moltes vegades les persones també que gaudeixen més d'aquestes sessions també són persones que els agraden els animals. Però, per exemple, nosaltres ens vam trobar en un cas en concret fa temps d'un noi que, per exemple, no, tenia fòbia als gossos, tal qual. Llavors, no se li va obligar, però va ser molt curiós, perdó, perquè aquest noi va entrar a les sessions, primer entrava molt lluny, com sabem quan hi ha un estímul que ocasiona una por irracional, com són les fòbies, però a poc a poc aquest noi es va anar apropant i, de fet, nosaltres, que crec que això és el maco, no només ens hem quedat en fer aquest tipus de teràpia, el que seria aquí l'hospital i ja està, no, sinó que també hem fet altres activitats amb els gossos, com per exemple anar a una protectora, que vam anar...
És a dir, aquest noi va matar dos pàjaros d'un tiro, va millorar la seva fòbia als gossos, aquesta por irracional, i va treballar el seu què.
I va venir aquesta excursió a la protectora, que per exemple, això és el que dèiem, no? En aquesta, va ser la protectora d'aquí de Collserola, una de les coses que els pacients també, no?, van poder veure, seria com un símil. És a dir, no?, si hi ha gossos que tenen una segona oportunitat, un pacient que està en un procés terapèutic també té aquesta segona oportunitat.
D'acord.
O, per exemple, aquest estiu, que és més recent, perquè la protectora fa més temps, però aquest estiu vam anar a la platja. També és una de les activitats on ens podem imaginar que pacients amb trastorns de la conducta alimentària... doncs és un repte per ells, no?, perquè és posar-se en una situació d'exposició, perquè nosaltres quan anem a la platja, no?, un dels objectius és que tots els pacients s'han d'acabar banyant al mar, no? Creiem que això és important per anar superant totes aquestes dificultats. Doncs van venir també, i que això és important, perquè és la mateixa persona que fa teràpia assistida amb nosaltres ja fa molts anys, llavors hi ha molt bon vincle també amb els pacients, va venir també amb els gossos, i això va ser, vam anar a la platja de gossos de Barcelona, i llavors va ser una manera com també es va poder utilitzar com un element distractor. És a dir, si jo estic pendent, no?, de què fa el gos, si entra, no entra, canvio aquest focus, que moltes vegades, no?, amb tots els pensaments distorsionats, doncs m'estan mirant aquesta part del cos, que no m'agrada, no?, que és molt, molt, molt... freqüent en persones que tenen aquest tipus de patologies, i en canvi canvio aquest focus i és molt més fàcil que pugui aconseguir aquell objectiu terapèutic, que era aconseguir, no?, donar-se un bany, perquè tenim aquest element del gust, per exemple.
Doncs Rocío Roser, psicòloga i cap del servei de la Unitat de Salut Mental de l'Hospital Universitari Sagrat Cor i del Centre Mèdic Eixample. Escolta'm, gràcies per aquesta xerrada, explicar-nos aquesta teràpia, molt amable.
Doncs moltíssimes gràcies a vosaltres, també. Un plaer.
Doncs ja hem conegut coses d'això dels TCA i també aquesta teràpia amb gossos. I volem aprofundir una mica més en aquesta qüestió i volem fer-ho amb una noia, amb una senyoreta, doncs, que està fent aquesta, aquesta teràpia. Ella es diu Fabiana. Fabiana, molt bona tarda.
Buenas tardes.
Bueno, explícanos un poco cómo funciona esta terapia con perros, cuándo la empezaste y qué estás notando en estos instantes.
Vale, yo comencé esta terapia en marzo de este año y he visto una evolución bastante bonita porque a mí siempre me habían encantado los animales, pero no tenía la oportunidad de interactuar con ninguno. Uh-huh. Y al enterarme que había esta terapia con perros, pues la verdad es que me llevé una emoción bastante grande. Uh-huh. Recuerdo que justamente el primer día coincidí con una terapia individual. ¿Sí? Y no pude asistir. Uh-huh. Entonces mi terapeuta se dio cuenta de esto y del disgusto que me llevé y a partir de ahí organizó su agenda de forma para que yo pudiese ir siempre a perros.
Muy bien. Explícanos, Fabián, ¿en qué consiste esta terapia con perros? ¿Es un perro solo? ¿Son varios? ¿Cómo funciona? Explícanos. ¿Y qué hacéis?
Comúnmente suelen venir dos. Uh-huh. Puede venir solo uno o creo que tres nunca he llegado a ver. Uh-huh. Vale. No, pero siempre suelen ser los mismos o siempre hay uno de confianza y otro nuevo, uh-huh, que es el apoyo emocional del otro perro y que ya está familiarizado con nosotros para que no haya esta desconfianza ni
uh-huh, se cae, ¿no? Vale.
Sí, se cae.
¿En qué consiste esta terapia, Fabiana, concretamente? ¿Qué hacéis con los dos perros que vale, os acompañan?
Vale, pues depende del caso del perro, porque cada perro también tiene su historia. Uh-huh. Hacemos diferentes actividades. Uh-huh. Por ejemplo, hay unos que los enseñamos a ser perros de apoyo. Uh-huh. Por ejemplo, enseñarle trucos o que nos traigan cosas que sean más útiles, sí, para la vida cotidiana, tanto para nosotros como para ellos. Uh-huh. Y en las terapias, pues, también trabajamos mucho las emociones, tanto de ellos como de nosotros. Uh-huh. Les ayudamos a enfrentarse a aquellas cosas que más les cuestan. Por lo menos hay un perro que le cuesta mucho salir a la calle. Entonces nosotros, pues, hemos ido poco a poco ayudándole a salir, a regularse, igual que ellos a nosotros.
Muy bien. O sea que es un apoyo mutuo. Hacéis terapias por los dos lados. Vosotros ayudáis al perro, sí, y el perro os ayuda a vosotros, ¿no? Fantástico,
sí,
esto. Fantástico, ¿no? Esto.
Oye, sí, porque al final también no es solo disfrutar nosotros de estar con los perros y regularnos nosotros, sino que el perro también se la pase bien y no se agobie.
Claro. Desde que practicas esta terapia con estos perros, ¿en qué te ayuda esta terapia? ¿Qué ha cambiado de cuando empezaste ahora?
Pues que a mí, en lo personal, me da mucha motivación y me da mucha tranquilidad y paz. Y sobre todo esperanza. Porque como comentaba hace unos días, a mí me pasó un día que yo entré fatal a la terapia porque había sido un día muy, muy duro. Uh-huh. Y nada más entrar, los perros comenzaron a saludarme, a jugar conmigo, a darme besos en perro. Y me cambió completamente el ánimo. Fue yeah, como, o sea, qué bonito tener ese apoyo, uh-huh, de un animalito.
O sea, es una terapia motivadora, ¿no? ¿Verdad?
Sí, sí.
Te motiva a seguir adelante y a luchar contra esto que es el TCA. Por cierto, Fabián, ¿cuándo empezaste a darte cuenta que alguna cosa no funcionaba bien en tu relación con la alimentación y con tu cuerpo? ¿Cómo fue esto?
A ver, sinceramente, la primera vez que me di cuenta fue a los 12 años. Yo tengo 23. Uh-huh. A partir de ahí lo fui normalizando. Uh-huh. Como, bueno, esto no me gusta o esto soy lo típico especialita con la comida.
Sí.
Como suele uno autoconvencerse o como te convencen los demás. De uh-huh, que no, es que tú eres especial y no sé qué. Y bueno, al final te convences. Y cuando llego aquí al hospital de día, yo venía por otras razones. Y un día me dice mi terapeuta, tienes que entrar a terapia de TCA. Y yo, ¿qué es eso? ¿Qué es eso y por qué estoy aquí?
Claro.
Y luego me llevó y me explicó por qué yo estaba ahí. Uh-huh. Y completamente tenía razón.
Bueno, pues fantástico el proceso que has iniciado ahora con esta terapia con estos dos perros habitualmente, que está dando muy buen resultado por lo que nos estás contando. A ver, Fabián, estamos acabando ya esta entrevista. ¿Qué mensaje te gustaría transmitir a otros chicos y chicas que pueden estar pasando por una situación como la que tú viviste y que ahora estás remontando ya? ¿Qué les dirías?
Que sigan así, que aunque crean que no están avanzando, lo están haciendo, que nunca van a estar como al principio, aunque tengan una recaída y se sientan en ese hueco de nuevo, que se apoyen mucho a su red de apoyo, que si no tienen alguna mascota, a ver, no les puedo recomendar que tengan una, pero sí que interactúen con otro ser vivo que no sea un humano, vaya.
Muy bien.
Porque ellos ayudan mucho a regularse.
Muy bien. Y la prueba está en tu caso, con esta terapia con perros. ¿Cómo se llaman los perros, por cierto? Que no te lo he preguntado.
Uno se llama Kai, que es el que normalmente viene.
Ajá.
El otro se llama Brooke.
Uh-huh. ¿Y a los dos les quieres por igual o qué?
Sí.
¿Sí? Bueno.
Cada uno tiene como su personalidad. El Brooke es más tranquilo, se deja mimar más y la calle es de jugar.
Fabia, muchísimas gracias por atendernos, por explicaros tu testimonio y enhorabuena por el trabajo que estás haciendo con estos profesionales médicos y también con estos dos profesionales especiales que son estos dos perros que te están acompañando para salir de este furat, como digo en catalán, que es los problemas con el TCA. Fabiana, gracias y suerte, ¿eh?
Gracias, muchísimas gracias a usted.
Avui a la Linterna COPE Catalunya i Andorra és un plaer saludar la Maribel Vila, que és la responsable de teràpies de la Fundació Affinity. Maribel, què tal? Bona tarda, gràcies per ser-hi amb nosaltres.
Hola, molt bona tarda.
Escolta'm, avui al llarg de la programació de la cadena COPE estem parlant sobre gossos, teràpies amb gossos, i ningú millor que tu per parlar-me i explicar-me en què consisteixen aquestes teràpies, quins gossos feu servir, com comença tot plegat?
Bueno, la Fundació Affinity és possiblement la primera entitat que aquí a Catalunya, i de fet també fora de Catalunya, aquí a Espanya, que van introduir les teràpies pròpiament dit. Això ja fa com uns 35 anys. En aquells moments parlar de teràpies assistides amb gossos fa 35 anys era ciència-ficció, vull dir, pensar que els gossos poguessin entrar a qualsevol espai públic, com ho estan fent ara, hospitals, atenatori, escoles, instituts, a centres penitenciaris, a geriàtrics, doncs, bueno, era pura fantasia, no? Tot i així, van començar fa molts anys, primer amb institucions penitenciàries, i al llarg d'aquests anys, doncs, una de les missions de la Fundació ha sigut obrir portes, cosa que creiem que ja s'ha aconseguit, que en l'actualitat les teràpies amb animals ja no és algo de futur, sinó és un present, i bueno, i al fi i al cap hi ha ara moltes institucions, moltes entitats, doncs, que ja aposten per treballar amb gossos com un recurs terapèutic.
Quan es parla de teràpia amb gossos, estem parlant d'un tipus de gos en concret o aquí sobre el ventall?
No, mira, fa uns anys també el mateix. Sempre es relacionava les teràpies amb gossos especialment llauradors, inclús pastors alemans, no? En l'actualitat no es parla de raça, sinó es parla d'individus. I, de fet, els gossos que treballen a la Fundació Affinity són, jo diria, un 85-90% gossos de refugi. I llavors tenim de tot. Tenim des de gossos de raça, que evidentment s'han rescatat doncs, dels refugis, fins gossos que no saps quines barreges té. I al final el que busquem són individus que gaudeixen molt de la relació amb les persones, perquè al final la base doncs, de treballar amb gossos és el vincle que poden establir, que els agradi molt treballar, que evidentment siguin gossos segurs, que no tinguin conductes doncs, rares o que en principi bueno, poguessin fer algo raro, que evidentment que estiguin sans i que després tinguin una bona educació i puguin estar en entorns tan variats com pot ser una UCI d'un hospital fins, no sé, una escola, no? Llavors, sempre es parla d'individus, ara no es parla de raça. I al final el que tu busques és aquest perfil de gos, i si s'escau doncs, un gos que trobes en un refugi o que trobes en una família que el volen donar, doncs benvingut sigui.
La antrosologia, he llegit la ciència que s'ha dedicat a estudiar les interaccions entre els éssers humans i els animals, afirma això que tu deies, no? Que el vincle que ens uneix amb els gossos tenen efectes reguladors a nivell fisiològic, psicològic i també social.
Sí, per sort ja hi ha estudis que demostren que el fet de relacionar-se amb animals fa que biològicament passin coses, com per exemple no, l'oxitocina, que és aquesta hormona del benestar, s'activa, no? També el cortisol disminueix, la pressió sanguínia també disminueix, les endorfines pugen. Per tant, o sigui, ja hi ha estudis que avalen que el fet de treballar amb animals provoquen una sèrie de coses a nivell fisiològic. Aquí encara no ha entrat la part més afectiva o la part més emocional. A més, per una banda tenim això, que a nivell físic doncs, tenim aquestes sensacions, i després a nivell emocional un gos doncs, crea un estat de seguretat, un entorn molt segur, no? Llavors, quan treballem en col·lectius, que moltes vegades, doncs, doncs, per exemple, trastorn de conducta alimentària, on hi ha persones que els costa molt regular-se emocionalment, on moltes vegades no aprenen o no saben com posar paraules a les seves emocions, el fet de treballar en gossos fa que tinguin aquesta sensació doncs, de seguretat, de els gossos no jutgen, i ja sé que sembla una frase feta...
No, però és real.
Però és aquesta, no? Ens accepten. És igual si estic gras, si estic prim, si sóc llest, si no sóc tan llest, si porto ulleres... O sigui, al final un gos si et fa de mirall i et retorna allò que tu li dones, no? Quan vols estar amb un gos, quan t'agrades tan bé, hi ha un retorn que és immediat i que, bueno, és un dels motius per als quals la teràpia són tan efectives, no? També perquè, doncs això, perquè ens accepten, perquè ens centren a l'aquí i a l'ara, no? Quan treballem en gossos, a diferència d'altra vegada dels tipus de teràpies, és que jo sempre dic, es para el rellotge, pots parar els pensaments intrusius, pots parar el malestar, això ho veiem molt amb salut mental, no? Uh-huh. Gent que entra, doncs, una mica, a vegades, doncs, que no estan bé, que tu notes que estan una mica desencisats, i moltes vegades, doncs, surten, i surten, doncs, amb un somriure, amb una sensació com més de tranquil·litat, més de pau. I això ho fan els animals, no? Al final ens centren a l'aquí i ara i ens proporcionen aquesta sensació de plaer d'estar bé, no? D'estar una mica com en contacte amb la natura, diríem.
Efectivament, i m'imagino que la resposta per part dels gossos és recíproca també, no? I els beneficis són bidireccionals, perquè ens ajuda, però nosaltres també els estem donant estima, carinyo, carícies... que és el que busquen, també.
Sí, de fet, nosaltres sempre diem des de la Fundació, fa molts anys que recalquem que mai les teràpies assistides amb gossos tindrien que ser a costa dels animals, no? Si les coses fan bé, vull dir, si seleccionem els animals adequats, això és un win-win, perquè el que tu dius, no? El gos, un gos que li encanta estar amb persones, que li encanta que el toquin, que li encanta aquest contacte humà, què millor cosa, doncs, que tenir tota l'atenció del món, no? Un gos que li agrada treballar, que fem activitats adequades, doncs, una mica al perfil del gos. Doncs imagina't un gos que estiguéssim no sempre disposats a jugar amb ell, no? Un gos que te'ls emportes gairebé tot arreu, no? Perquè treballes amb ells, doncs, bueno, si es fan bé les coses, si l'individu està ben seleccionat i triem amb aquestes característiques, realment també és molt bo per ells, no? Pues perquè al final, doncs, tenen tota aquesta atenció i ja sabem tots els que tenim animals, no? Que els gossos el que volen és estar amb nosaltres. Volen que els hi fem cas.
I tant. Maribel, després d'aquestes teràpies, imagino que, clar, li agafes una estima brutal al gos, encara que sigui un gos per fer una teràpia grupal. M'imagino que en molts casos, després, se'n van al refugi aquestes persones que han tingut aquestes teràpies i diu, jo vull un gos a la meva vida.
Sí, de fet, quan treballem amb adolescents, una de les coses que passa és que si no tenen animals ells pròpiament dit, tothom vol un gos. I de fet, nosaltres que treballem molt amb joves, amb jovent, amb malaltia mental, moltes vegades les famílies es plantegen agafar-ne un doncs, perquè noten que realment els pacients no, doncs, estan millor quan estan amb els gossos, els donen aquesta sensació de tranquil·litat i moltes vegades tenim casos també inclús amb altres col·legues col·lectius com la discapacitat intel·lectual, que després de passar per als programes, molts acaben tenint el seu propi gos perquè veuen l'impacte que té, bàsicament, no? I aquesta sensació que dèiem, doncs, de benestar, de, a vegades, doncs, bueno, si tu vols companyia, qui millor que un gos que a vegades que no et parla si no vols, no t'acompanya, simplement està, no? Que moltes vegades és el que necessiten.
Efectivament. Per la gent que no té gos, jo sempre dic, Maribel, que la gent que diu, oh, però el gos puja al sofà, puja al llit i tal, jo dic, és que encara no has tingut mai un gos.
Sí, a mi moltes vegades em diuen, però un gos pot pujar al sofà o al llit? I jo sempre dic, si és una de les meravelles, potser el llit, jo personalment, per exemple, els meus gossos no pugen al llit perquè jo tinc un son molt, sí, molt feble i en seguida qualsevol cosa, però un dels plaers més grans és estar tombada al sofà amb algú que se t'enganxa al cos, que no? Ara, per exemple, que fa fred, o sigui, jo crec que és un dels plaers,
aquella,
no?
Respiració, no?, que estan agustitos, sí, bueno, que es posen
que
damunt.
Que et tranquil·litza. I sí que és cert que les persones que tenim gos, doncs potser netegem més, però jo penso que és un molt petit preu, però molt petit, parlo molt que donen, no? I llavors, bueno, hi ha moltes coses que donen feina a la vida, moltes. Llavors, bueno, un gos per mi, hi ha una part, doncs, que és feina, però també hi ha un retorn impressionant.
Efectivament. Escolta'm, per quan ens deixaran portar els gossos a les feines?
Bueno, la Fundació fa molts anys, de fet va ser una de les empreses pioneres, de fet Affinity, que és l'empresa que es troba a la Fundació, doncs ja n'hi ha, ja n'hi ha ara, i cada cop més. I de fet, si ens fixem, avui precisament que estava a la Fundació, parlàvem de que, ostres, cada cop amb més entorns ens trobem amb animals, no? Vull dir, jo crec que això ja queda molt poc perquè la gent digui, em puc portar els gossos? Això sí, necessitem gossos educats, sempre,
ah, això sí,
sempre també. No,
doncs però, gossos a més, que... els gossos no tenen mai la culpa. Si es fan caca, si l'amo no el recull, el gos no en té culpa, eh?
Sí, això sempre ho dic. Quantes vegades jo veig borilles al terra, veig restes de botellón, i potser no es penalitza tant com quan et trobes una caca d'animal. Sí que és cert que les persones que tenim gos tenim que educar-los bé i tenim que poder portar-los a tot arreu i que estiguin còmodes. Però, de fet, també hi ha estudis on mostren que les empreses que deixen portar els gossos, el personal rendeix millor.
I tant.
Bàsicament, doncs, perquè no estàs a vegades neguitós, perquè tens que tornar a casa aviat, perquè el gos també és un pont per interrelacionar-se, no?, relacionar-se amb els altres companys. Quan veiem un gos, sempre acabem parlant doncs d'algo relacionat als animals, no? I això fa que moltes vegades els vincles laborals també siguin millor. Per tant, un cop més, no? Doncs jo crec que estem en el camí, que això sigui una realitat encara més del que comença a ser-ho.
Un gos sempre no suma, multiplica, i sobretot ara aquestes dates, Maribel, abans d'acabar, un gos no és una joguina, o sigui, els gossos també creixen, s'han de portar al veterinari, s'han de tenir cures, ho dic perquè quan arriben aquestes èpoques nadalenques, que tot és molt bonic i meravellós, al principi tot molt maco, però després l'abandó, això està fatal. O sigui, això sí que hauria d'estar més penat encara.
Sí, bueno, jo, bueno, insistim sempre des de la Fundació que té que ser una decisió i molt meditada, no pot ser res impulsiu. Tenim que recordar que un gos, si tenim sort i cada cop els gossos viuen més, també com les persones, ens acompanyaran 15, 16, 17, 18 anys. Llavors, és algo que no es pot fer impulsivament, és algo que, com tu has dit, té un cost i això es té que tenir en compte, que a vegades un gos fa, doncs, que les vacances les tinguin que planteja de manera diferent. Si tenim canalla petita, doncs tindrem que assumir més feina, doncs perquè tenen unes necessitats. I hi ha un retorn, com hem dit abans, increïble, però que es té que meditar, no? I un cop ho hem meditat, no? No tenir presses. També estudiar molt bé quin tipus d'animal ens convé com a família, perquè hi ha moltes races, molt tipus de gossos. Sí.
L'espai, bueno, que doncs, tens a casa, clar, hi ha moltes
tot,
coses.
No? Per això dic que és una decisió meditada, que evidentment ara per les festes els gossos ni gats no són coses, per tant ara no és el moment de, ni de regalar ni de comprar. Si tenim ganes de tenir un gos perquè ho hem meditat, fem-ho després de festes, gossos, potser perquè si, també estem donant un altre valor als gossos, com dic, no són coses, no són regals, són sers vius i que mereixen tenir la millor vida possible que els hi puguem donar. I això no passa perquè anem correcuita al primer gos que trobem per Nadal.
Efectivament. Maribel Vila, responsable de teràpies de la Fundació Affinity, benvinguda sigui a aquesta canoteràpia que ens ajuda a molta gent a portar les coses d'una altra manera. Ja fa anys que vosaltres hi lluiteu i continueu, i jo t'agraeixo molt que així sigui. Maribel, moltes gràcies.
A vosaltres, un plaer estar amb vosaltres. Gràcies.
Adéu.
Adéu.
I en uns minuts descobrim com el turisme massificat pot generar un fort estrès entre els veïns dels barris més visitats.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra. Este fin de semana, turrones, peladillas y goles.
¿Dónde lo vamos a contar?
En Tiempo de Juego.
Recuerden el programa líder de la radio deportiva.
Este sábado, Atlético de Madrid-Valencia, Barcelona-Osasuna. El domingo, Deportivo Alavés, Real Madrid. Y el estreno mundial y universal.
¡Ojo!
Del villancico de Tiempo de Juego.
¡Ha pitado penalti!
¿Pero cómo pueden pitar penalti?
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el equipo líder de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Así ya maravilla. Y una estrofa de la Leti 8. Es para matarlo. Una vergüenza.
Ahora en El Corte Inglés descubre los sofás que sientan muy bien.
Porque tienes hasta un 20% de descuento en una selección de sofás y sillones. Y financia hasta en 12 meses.
Del 11 al 21 de diciembre, solo en El Corte Inglés.
Paga tus compras cómodamente en tienda o con tu tarjeta El Corte Inglés en web y app. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés, EFC, S.A. y sujeta a aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
¿Catarrazo? ¿Gripazo? ¿Estás resfriado? No es cool. ¿Sentirse aliviado? Es cool. Culdina, único antigripal con ibuprofeno lisina que alivia rápidamente la fiebre, el dolor, la congestión y secreción nasal. Siéntete cool con Culdina. ¡Qué exitazo! De Laboratorios Alter, a partir de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
El turisme massificat pot generar gran estrès entre els veïns dels barris més visitats. Tot i que l'activitat turística aporta riquesa i ocupació, la presència constant d'un gran nombre de visitants altera la vida quotidiana de la població local. Parlem de ciutats com, per exemple, Barcelona, Girona o Tarragona. Un conjunt de factors que genera tensió, sensació d'expulsió i també una disminució de la qualitat de vida.
Turisme, estrès, afecta el turisme, provoca problemes d'estrès als veïns de les ciutats més concorregudes. Doncs teniu un protagonista que ens ho pot explicar de forma molt clara. És el senyor Jordi Badia, veí del carrer Enric Granados de Barcelona, un dels punts neuràlgics de la nit de la capital catalana. Jordi, molt bona tarda i gràcies per estar amb nosaltres.
Hola, bona tarda.
Aviam, com descriuries el teu dia a dia, doncs, on vius, al carrer Enric Granados, i de quina manera doncs t'afecta principalment el soroll que després provoca estrès, m'imagino.
Pues sí, totalment. El soroll ens provoca estrès, problemes d'ansietat, problemes cardiovasculars, i això dia a dia a molta gent que viu al nostre carrer, i hi ha molts altres districtes de la ciutat que tenen el mateix problema. I, evidentment, a l'hora de descansar, quan tu arribes a treballar, doncs és un problema. És un problema. A l'hivern, bé, tenim les finestres tancades, els que tenim sort de tenir-les insonoritzades estem tranquils, però, clar, a la que fa una mica de bon temps, doncs això es torna una selva degut al monocultiu que tenim al nostre carrer d'aquest sector de la restauració.
Un carrer que s'ha posat molt de moda els últims anys a Barcelona. Quins són els moments de la jornada en què notes més les molèsties, doncs, derivades d'això, dels bars musicals que teniu al costat, dels restaurants? Bueno, suposo que ara a l'hivern poder les terrasses no tant, però també hi ha terrasses que estan obertes, no?, a dia d'avui.
Correcte, sí, estan totes, les terrasses estan totes obertes. Vull dir, aquí no tanca ningú, en aquest carrer. Doncs és a partir de les 7 de la tarda. Els molts establiments han canviat l'horari. Els matins tenen tancats, abans oferien menús de migdia i ara obren a les 7 de la tarda, ja en plan cafè o i copes directament fins a les 11 entre setmana i a les 12 els caps de setmana.
Clar. Tot això té un impacte, imagino, en el teu cas, Jordi, en el teu descans i en la teva qualitat de vida dins de casa, ho notes, tu i la teva família?
Totalment. Tu penses que cada dia, en el moment que tu obres la porta de casa teva, internament estàs pensant, a veure avui quin lío tenim al carrer en quant al tema del soroll. Clar, això et genera una ansietat diària que realment deriva en problemes de salut, lògicament. El problema del soroll és un tema de salut pública, directament.
Suposo que arriba un moment que inclús deveu haver pensat hem de canviar de zona, no? Però dius, escolta, aquí porto i visquen tota la vida, per què de marxar, no?
Bé, hi ha molta gent que s'ho està plantejant. Sí. I clar, és una opció, però evidentment ara és més complicat degut a, lògicament, al tema de l'habitatge. Mm. Encara que siguis propietari, doncs és un problema perquè busques alguna cosa però no trobes alguna
cosa.
És una loteria, eh?
Clar. I escolta una cosa, Jordi, aquest augment del turisme massiu que heu patit els últims anys, tot això com ha canviat la convivència del carrer, del barri? Perquè històricament Enric Granados era un carrer molt tranquil, molt agradable, molt amable de l'Eixample, eh?
Correcte, era un dels carrers més tranquils que hi havia a Barcelona. El que passa que arrel de la concessió il·limitada de llicències del sector de bars i restauració, lògicament aquí en un carrer de 900 metres tenim 90 llicències actualment. Clar, això deriva en una massificació al carrer de gent i de persones que realment és bastant insuportable.
Arriba la pregunta del milió. Suposo que esteu cansats, tipus, de parlar amb l'Ajuntament sobre la situació vostra i com us afecta aquests establiments, sobretot sí, a la zona tardanit, no? Us han ofert alguna solució per reduir el soroll? Quins resultats hi ha hagut de les converses amb l'Ajuntament, Jordi?
Bé, d'aquests 10-12 anys que estem lluitant al nostre carrer, que sí que hem obtingut aquesta reducció horària de tancament de terrasses en una hora, que actualment està tombada pels tribunals, el que passa que, bueno, està recorreguda, etc., ja veurem com acabarà, no? Amb aquesta reducció, bueno, a les 11 és una hora que, bueno, permet ja una mica descansar, no? La problemàtica és que penseu que tot el mobiliari es queda fora al carrer fins a l'hora de tancament del local interior. Sí, clar, tot això a la 1, a les 2 de la matinada s'entra arrossegant cap a dintre els locals amb un altre inconvenient de soroll afegit, eh?
Uh-huh. Emocionalment, viure en un carrer tan concorregut com Enric Granados ara mateix, com t'afecta? O com a tu i a la teva família, Jordi?
Bueno, estàs en tensió constant, Vull dir que estàs totalment sempre pensant a veure que avui què passarà, no? I clar, uh-huh, això et genera realment aquests problemes d'ansietat que et deia abans, i al final no tens cap més remei que medicar-te, sobretot a l'hora d'anar a dormir, perquè si no, el cos no descansa. Mm.
Suposo que heu plantejat algunes mesures a l'Ajuntament que s'haurien de posar en pràctica per intentar, doncs, bueno, fer possible aquesta convivència entre l'activitat d'alguns bars i restaurants i el descans veïnal. Quines mesures creus que serien imprescindibles, segons vosaltres?
La primera és la reducció de llicències, que això és complicat, però bueno, es pot fer. I després, reduir el nombre de taules i cadires de cada local, evidentment, per reduir aquesta massificació que tenim de gent plantada a les terrasses. Mm-hmm. I, lògicament, sí, la implicació dels locals, lògicament. Clar. Evidentment, que actualment, no, exceptuant 4 o 5 locals, la resta venen aquí a fer negoci.
Ja, és el que volia comentar. He intentat parlar amb suposo que una associació de bars o de locals d'oci nocturn. La sintonia és bona, o com tu dius, només hi ha 3 o 4 que estan disposats a parlar i la resta van a la seua?
Sí, la resta van a la seva. Hi ha 4 o 5 locals que jo parlo amb ells i tenen molt bona col·laboració. I envers el sector del gremi, el gremi de restauració, evidentment, mai s'ha pogut sentar amb els veïns per parlar d'aquest tema, perquè ell el que vol és tot el contrari, o sigui, allargar horaris, massificar encara més, tot i que, bueno, realment, el que deia abans, el problema real que tenim és un problema de salut pública que no s'està contemplant.
Doncs aquí queda aquesta crida que fa Jordi Badia, veí del carrer Enric Granados de Barcelona, una crida dirigida molt directament al gremi de restauració de Barcelona, qui talla el bacallà en aquell gremi, que és el Roger Pallarols, que reuneixi amb els veïns d'Enric Granados per intentar que hi hagi pau social en el sentit que es pugui fer una vida possible, la vida de casa i la vida també nocturna de bars i restaurants. Jordi, moltíssimes gràcies per atendre's com sempre. Molt bona tarda, eh?
Gràcies, bona tarda.
En esta estación otoñal, con temperaturas más frías, es habitual que pasemos más tiempo en espacios cerrados, donde se concentran los virus y, por tanto, que las infecciones como la gripe o los catarros sean más habituales entre la población. Pero ¿qué pasa? Una de las dificultades con las que nos encontramos es ser capaces de discernir qué tipo de infección respiratoria estamos padeciendo. Julio Masset, doctor de CINFA, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Es lo que pasa, ¿no? Y además, ya no solo con el catarro, si saber o no si tenemos COVID, porque ya no sabemos que no se puede estar pasando por el cuerpo.
Bueno, la verdad es que sí, en esta época lo normal son los catarros, el resfriado común, la gripe, que está viniendo ya estamos en ola epidémica, y el COVID-19. Claro, la manera de distinguirlo es, entre COVID y gripe es muy difícil. Ahí sí que lo que funciona es el test, y además los test que ponemos aquí en farmacia, y existen test múltiples, que no solamente diferencian COVID, si tenemos o no, pero también diferencian gripe A y gripe B. Y el catarro es más sencillo, porque el catarro normalmente la sintomatología que da es esos ojos llorosos, esa nariz como un grifo, estornudos, tos, pero sobre todo es esa sensación de cara botargada, ¿no? Sobre todo eso, el pañuelo continuamente. Y además la fiebre suele ser baja, febrícula, 37 y poco. Mientras que la gripe o el COVID, pues ya podemos hablar de esos 38 y pico, y como suelo decir yo, el que ha pasado una gripe sabe que ha pasado una gripe, porque es además esa sensación de dolor muscular, dolor articular, vamos, como si nos hubiera pasado un camión 7 veces por encima.
Así es. Estamos todavía con el tema de vacunarse o no. Primero se lo han hecho las personas de riesgo. Hay muchas personas con, depende de qué edades, 30, 40 años, 50, que dicen, ¿para qué me voy a vacunar? ¿Aboga por la vacuna, doctor?
Sí, desde luego, las medidas preventivas, desde luego las más eficaces, aparte de las higiénicas, ¿no? De mascarilla, lavado de manos, etcétera, es la vacuna. Es verdad que este año se está hablando mucho, ¿no? Hay una variedad genética, es el subclado K, que parece que puede escapar un poquito a las vacunas. Pero la realidad es que aproximadamente un 40% de la gripe que está circulando no es de ese tipo, por lo tanto la vacuna sí es eficaz. Y luego, en el caso de haber cogido esta variedad de gripe, ¿no? Del subclado K, lo que se puede esperar es que sea una gripe más leve. No hay que olvidarnos que la gripe es lo que decíamos, ¿no? Cuando se ha pasado una gripe se sabe, porque es un palizón, fiebre muy alta en personas de riesgo, no solamente en personas mayores y en niños pequeños, sino también, por ejemplo, en personas que están teniendo un tratamiento de inmunoterapia o de anticuerpos monoclonales, por ejemplo, pues en artritis reumatoide, cáncer, ahí puede ser grave. Hablamos de que la gripe tiene una mortalidad de hasta un 2%, sobre todo en grupos de riesgo. Por lo tanto, ¿por qué pasar un trancazo de estos que te tira una semana en la cama cuando la vacunación es muy segura y sigue siendo eficaz?
Con el COVID hemos aprendido, usted lo decía hace un momento, a lavarnos más las manos, intentar taparnos cuando estornudamos, e incluso estoy viendo muchísimo estos días la vuelta a la mascarilla, ¿no? Mucha gente que está resfriada, ¿no? Que no tiene gripe y que la usa. Eso está muy bien, ¿no? Nos ha quedado un buen recuerdo, que nos hemos acordado bien de lo que hicimos para no coger o infectarnos, ¿no?
Pues sí, la verdad es que además es algo que es, no es, antes era por el miedo a coger un COVID. No, ahora yo creo que es más un tema de solidaridad y conciencia social. Y es lo que nos gustaría que hicieran con nosotros. La mascarilla es muy, muy eficaz, no tanto en que no entre el virus, sino en que no salga. Cuando hablamos, respiramos, tosemos, estornudamos, expulsamos unas gotitas que son las que llevan el virus. Y en eso la mascarilla es perfecta para parar esas gotitas. Por lo tanto, ¿cuánto nos gustaría el que nos evitáramos ese catarro, ¿no? Si ya lo tenemos, decimos, jo, el que me la contagió se podía haber puesto la mascarilla. Pues bueno, es tan sencillo como ponernos una mascarilla cuando tengamos un catarro, una gripe o el COVID. Es simplemente cuando estemos en ambientes con más gente, en ambientes cerrados, donde vayamos a compartir, sobre todo en espacios cerrados, pues podemos evitar a los demás como nos gustaría que lo hicieran con nosotros. Ahí la mascarilla es muy, muy, muy eficaz.
Doctor, siempre se nos habla en estas épocas que no saturemos los servicios de urgencia y los dejemos para la gente que realmente lo necesita. ¿Cuándo tenemos que visitar a un profesional sanitario?
Bueno, como hemos dicho, el catarro es fiebre baja, y además la fiebre por debajo de 37,5 o 38 es un mecanismo de defensa, no habría que bajarlo, y es normalmente en el resfriado, ¿no? Si tenemos fiebre muy alta y podemos manejarla con antitérmicos, no es necesario ir. ¿Dónde, cuándo hay que ir? Cuando se tiene dificultad para respirar, fiebre muy alta que no cede en varios días, dolor en el pecho y sobre todo en personas que tienen alguna otra patología, personas mayores o en personas, por ejemplo, que están en tratamiento pues de otro tipo de enfermedad. Cuando veamos dificultad para respirar o fiebre muy alta que no cede, ahí sí. Mientras podamos bajar la fiebre con antitérmicos, va a ser el palizón y, como se suele decir, ¿no?, una semana sin médico, 7 días con médico. Por lo tanto, ahí paciencia, hidratarnos bien, descansar y se pasa.
Beber líquidos, lavarnos las manos y además ventilar la casa, ¿no? Porque hay gente que dice, no, que se va la calefacción 10 minutitos, está bien, ¿no?
Esa es una de las mejores medidas que existen, ya sea la casa o el entorno de trabajo, ventilar bien. ¿Qué es lo que hay que hacer? Abrir todas las ventanas de par en par durante 10 minutos, como has dicho. Entonces lo que hacemos es renovar el aire, pero no perdemos el calor que está en los suelos, en las paredes, en los muebles. Por lo tanto, por abrir 10 minutos 2-3 veces al día, no vamos a perder el calor de la calefacción y sí que vamos a quitarnos esos virus que están en el ambiente.
Doctor Masset, antes de despedir esta conversación, le tengo que preguntar, ¿la automedicación nunca, no?
Bueno, automedicación nunca, pero lo que sí que se puede hacer es recurrir a antitérmicos que se pueden vender sin receta en farmacias cuando tengamos una fiebre, por ejemplo, por encima de 38 grados y no tengamos más síntomas. Por ejemplo, pues el paracetamol 500, ¿no?, que es un antitérmico y lo podemos adquirir sin prescripción. Pero cuando hay problemas, cuando hay un COVID-19, cuando tengamos un problema de respiración o una persona mayor, lo mejor en esos casos es pues no recurrir a ellos. Y como decía, la fiebre con un catarro por debajo de 38 grados es un mecanismo de defensa, activa nuestras defensas. Con 37,7, 36,7, 37,6 no es necesario bajarle.
Bueno, pues ahí van algunos consejos del doctor Julio Masset de CINFA. Se lo agradezco porque seguramente hay muchas personas que ahora mismo están en casa y dicen, no sé si tengo gripe, si tengo un catarro. Bueno, dejemos a ver cómo evoluciona y si sobre todo la fiebre, que es el gran indicador, pues acudir a ese médico y sobre todo reposo, que hay aquellos que dicen, no, yo voy a trabajar. No, es que nos vas a expandir el virus, ¿no? Quédate en casa unos días, hombre, que te queremos tanto que queremos que te quedes en casa. Doctor, muchísimas gracias por habernos atendido. Un abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.
Avui a la cadena COPE us volem parlar d'un fet, ho dic fet perquè ara ja és una realitat, del projecte Mercats de Nadal, que es va iniciar l'any 2024 amb una prova pilot a Gelida, Manlleu, el Masnou i Sant Martí de Sesgueioles, on les 4 cites van congregar un total de 57.000 visitants i atenció que van generar un impacte econòmic global de 4,8 milions d'euros. I això, què va fer? Doncs que la Diputació de Barcelona decidís estendre aquest model i incorporar aquesta iniciativa com un recurs estable dins del catàleg de serveis que ofereixen els ajuntaments. Avui en parlem d'aquest projecte, que ja és una realitat, amb el senyor Sergi Vilamala, que és el gerent de l'àrea de comerç de la Diputació de Barcelona. Senyor Vilamala, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
És així, no? El tret de sortida va ser aquesta prova pilot el 2024.
Sí, l'any passat vam voler ajudar 4 municipis que tenien interès en desenvolupar mercats de Nadal i sobretot el que vam voler fer conjuntament amb aquests 4 municipis és establir una anàlisi del retorn de la inversió realitzada, no? I com deia, doncs, les xifres van ser altament positives, tant de satisfacció per la part social, cultural que representa l'esdeveniment, i a més també per la part de gestió econòmica.
Estem parlant de municipis de menys de 30.000 habitants?
Sí, efectivament. Vam establir aquest ventall de municipis atenent que van ser els que van tenir interès en poder participar una mica en aquesta prova pilot i de poder analitzar quin és el retorn de la inversió efectuada.
Uh-huh. La inspiració d'aquests mercats és que coneixem molt, senyor Vilamala, que fan doncs vacances o caps de setmana per anar a visitar fires de Nadal a molts indrets del món, o d'Europa en concret, que la tenim més a prop, no? Imagino que s'han inspirat, no?, en aquests mercats que celebren durant aquests dies a diverses ciutats europees.
Sí, inspirat una mica amb el format del tipus de parades a establir, no? però evidentment vinculat amb la nostra tradició local, no? de tradició dels pastorets i d'altres esdeveniments, els tions, etc, que s'incorporen en aquesta modalitat, no? Però sobretot també que aquest mercat fomenti i permeti també una dinamització del comerç local. És a dir, res s'entendria si aquests mercats que de forma puntual es produeixen en aquests caps de setmana anessin vinculats amb també poder explicar que en aquests municipis hi ha un comerç local de proximitat que ven bon producte, que ofereix serveis i que al final també es tracta de que la gent que visita aquests municipis només pel mercat també pugui conèixer doncs els productes locals i què ofereixen en aquests comerços.
Imagino que...
Comerços i restauració.
Efectivament. Imagino que aquests mercats, impulsats per la Diputació, estan compartint imatge gràfica i també una estètica comuna, no? Com són?
Sí, la idea és que segueixin una mateixa imatge perquè la gent pugui identificar, no?, com una xarxa de mercats i que, per tant, doncs, aquest cap de setmana aquells aficionats a conèixer indrets i a conèixer, doncs, això, productes locals, doncs, el forn de pa fet amb llenya o productes d'elaboració d'embotits artesanals o altres productes que es puguin produir a l'entorn d'aquests municipis o de producció d'artesans, doncs el que es tracta és això, que puguin conèixer i puguin veure la diversitat i la gran quantitat de productes, sobretot del sector agroalimentari, però també de l'artesania, que es produeixen en els nostres municipis.
Ara aquest projecte de mercats de Nadal ha arribat a 14 municipis de la demarcació de Barcelona. M'imagino que hi ha hagut molta demanda, no?, per poder tenir també el mercat de Nadal a la seva població, no? La gent li agrada això.
Sí, alguns, com deia al principi, doncs ja porten una certa tradició i el que permet és el suport de la Diputació donar-los una empenta, o altres que volen i veuen l'oportunitat que amb aquest model, com dèiem, d'imatge del que és els mercats en altres països més del centre d'Europa, però adaptant-los també a les nostres tradicions, amb la nostra cultura popular, veure com molts municipis, doncs, alguns que ja havien iniciat i altres que volen començar de nou i que es recolzen amb aquest suport que pot oferir la Diputació de Barcelona perquè aquests mercats segueixin una mateixa estètica i un mateix elements de comunicació per donar-los a conèixer.
On podem informar-nos? On estan els mercats? Hi ha algun calendari? Hi ha propostes nadalenques recollides en algun lloc perquè la gent pugui veure-ho?
Sí, a la pàgina web de la Diputació de Barcelona, que és el diva.cat, hi ha una agenda dels mercats i també a través dels consorcis o dels espais de promoció turística d'aquestes zones, d'aquestes comarques on es produeixen, també es poden veure, o a través de les webs municipals. En aquest cas, dels 14 municipis que hi participen, que hi ha municipis des del Vallès Oriental, Osona, Anoia, Maresme, bé, gairebé moltes comarques de la zona de Barcelona.
Doncs una gran iniciativa, com dèiem abans, el 2024, amb aquesta prova pilot que es va fer, òbviament va ser un èxit. A la gent li agrada el Nadal, li agraden els mercats, li agrada tot el que sigui llum i alegria, i en aquest cas el Nadal és un bon moment per gaudir del carrer i no cal agafar un avió. Ens podem quedar aquí a casa nostra i veure un mercat, com deia vostè, amb productes de proximitat, etc., no? I fem una mica de país.
Exacte. El nostre objectiu és també que la gent prengui consciència de la importància que té el comerç local.
Exacte.
Que ve a donar-se xapuc i suport de dinamització a través d'aquests mercats, no? Si deixem de comprar a la botiga del carrer, ens passarà el que ens està passant a molts municipis, sobretot petits, una desertització i una necessitat d'anar a buscar productes a llocs més grans o d'utilitzar la comercialització electrònica. En definitiva, si no conservem aquest comerç arrelat als nostres pobles i ciutats, el que perdem és cohesió social i perdem això, estructures de permanent contacte amb un comerciant que em pot oferir productes de qualitat.
Doncs queda ben apuntat. Li agraeixo molt al gerent de l'àrea de comerç de la Diputació, el senyor Sergi Vilamala, que hagi estat amb nosaltres, i aprofitar per desitjar-li bones festes.
Doncs molt bé, moltes gràcies a vosaltres. Això, recordar a la gent que gaudeixi de les festes, però que no deixi de comprar el comerç local, perquè si ens quedem sense comerços, els pobles i ciutats ja no tindran vida.
Efectivament. Ens quedem amb aquestes paraules. Gràcies, senyor Vilamala. Bona tarda.
Moltes gràcies a vosaltres.
Mireu, hi ha coses que, com a broma, ja està bé. Primer, quan estic fent referència, per exemple, a aquests il·luminats que diuen que la Terra és plana, per començar. Ja començo fort, eh? Vull dir, en aquest cas, doncs bé, ni bé ni malament. Tu pots prendre com un acudit, com una anada de cap... Bé, després la cosa es va posar més seriosa, i bastant més seriosa, ja comencem a aixecar les orelles amb els antivacunes. Gent que, o persones, que sota teories pseudocientífiques o conspiranoiques, o allò que et posaran un xip, o aquestes, si em permeteu, i em perdó, aquestes xorrades, doncs es neguen a vacunar-se a ells i als seus fills. Amb l'argument aquell, no, si el meu fill no s'ha posat malalt, no s'ha posat malalt possiblement amb aquell virus, perquè la resta de la classe segurament estava vacunada. I aquesta onada negacionista, aquesta onada de conspiranoica pseudocientífica de gent que fins i tot s'autodenomina desperta, que ja té conya la cosa, és una cosa que està arribant a la donació d'òrgans. I estem parlant de la joia de la corona, en aquest cas. Ja sabeu que Espanya és un dels líders, és un exemple... En el món del trasplantament, en la situació del trasplantament, per moltes coses. Primer, per la solidaritat de la població, això va començar, i després per tota la tècnica que a partir d'aquí doncs s'ha anat desenvolupant per fer i desfer. Què està passant? Doncs el que està passant és que el negacionisme, entès per tot el que estava explicant, s'està estenent també aquesta situació. Aquesta situació. Cada cop són més els familiars que es neguen, o etcètera, etcètera. Però per què està passant això? Què passa? Vull dir, és una qüestió complicada. Anem a posar el termòmetre a la situació, a veure com ho tenim i quines altres vessants de possibles negacions hi ha, que tothom està en el seu dret, eh? Tampoc estem obligant a ningú, però hi ha maneres i maneres i pensaments i pensaments. Parlem amb el doctor Jaume Tort. El doctor Jaume Tort és el director de l'OCAT, que és l'Organització Catalana de Trasplantaments del Servei Català de la Salut. Doctor, bon dia, benvingut.
Hola, molt bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Per què aquesta onada de negacionisme ara mateix? Què passa?
Bueno, jo potser no aniria tan lluny amb posar l'increment de les negatives a la donació, posar-la al mateix sac que el negacionisme que estem veient en altres àmbits. Jo crec que ho hem de diferenciar per una raó, perquè la donació d'òrgans i de teixits es produeix en un moment extraordinàriament delicat de la vida de les persones i les famílies. S'està morint o s'acaba de morir un familiar i, clar, en aquest moment doncs els coordinadors de trasplantaments han d'entrevistar la família. Clar, és el pitjor moment per fer determinades preguntes.
Clar.
Per tant, clar, el context aquest l'hem de tenir sempre en compte perquè és una situació molt delicada. Tothom viu el dol de manera diferent, les circumstàncies de la malaltia, de l'accident, el que hagi fet, i per tant és molt complex aquest moment. Ara bé, sí que és veritat que estan pujant les negatives a tot arreu, els àmbits urbans probablement més que els àmbits no urbans, i que hem començat a treballar amb estudiar una mica el per què, perquè això no és una causa única.
Clar, per això...
Rebaixaré
la meva indignació, perquè he començat també molt indignat amb això. La rebaixaré, tens tota la raó, perquè és veritat que és un moment delicat. Aquí tens, no ho poso en dubte ni molt menys, però clar, també abans era un moment delicat, no? Sempre ha estat un moment delicat. Per això ara, per què augmenten aquestes negatives? Perquè la situació... dura, perquè és una situació emocionalment molt dura, és la mateixa, no?
Sí, la situació és la mateixa, i el que creiem que el que estan canviant són tots els contextos, també el sanitari, eh? Si cas començo pel sanitari, avui dia a l'atenció sanitària al final de la vida, doncs anem molt més de pressa del que anàvem fa uns anys enrere. Anys enrere, d'alguna manera, esperàvem que es morís, encara que sabíem perfectament des d'un punt de mèdic i des d'un punt de vista humà i de les famílies que no hi havia res a fer. La gent esperava que es morís, diguem-ne. Avui dia això es fa poc. Avui dia hi ha molta limitació de l'esforç terapèutic, que es diu, que això ho fan totes les unitats de crítics. Per què? Perquè no té sentit anar fent tractaments si sabem del cert que no hi ha res a fer. Uh-huh. Aquesta és una situació diària, rutinària. Si s'utilitza a final de vida, no hi ha cap tractament que funcioni, doncs, miri, desconnectem. És una realitat diària que l'accepten molt bé les famílies, aquesta, i els professionals també, perquè ells també se senten malament si hem de seguir fent tractaments que són fútils.
Clar, perquè estem allargant un patiment que és innecessari.
Que podríem arribar a allò que es diu l'acarnissament terapèutic, no? És a dir, tot estem fent moltes coses que sabem que no serveixen de res. Llavors, avui dia tot això és molt més ràpid i està molt més assumit. Per tant, moltes famílies diuen, no, escolti, acabem, no volem continuar més amb aquest patiment. I a vegades això va en contra de la donació, perquè la donació s'ha d'avaluar molt bé el donant, s'ha de morir en unes condicions concretes a l'UCI, els òrgans han de veure que funcionen bé, excepte el cervell, que normalment està malament. O sigui, hi ha tants elements i volem anar, i anem més de pressa que abans, que fa que hi hagi més negatives.
Clar.
O una altra situació que també es passa a vegades.
Però ha baixat molt? És a dir, quan aquestes negatives, aquest percentatge de donacions, ha baixat molt o és una xifra encara no significativa?
A veure, tradicionalment estàvem entre el 15 i el 20% de negatives a Catalunya i a Espanya, i nosaltres estem arribant al 27-28, i a Espanya, al seu conjunt, al 22. O sigui que sí que està pujant els últims anys, doncs puja 2 punts cada any. Veurem fins a on. Ara, també hem de dir que en el context internacional som dels països amb les negatives més baixes.
No, ja això sí, ja ho donarà per fet.
Al final, exacte, que les xifres globals de la solidaritat i dels trasplantaments són molt bones, seguim liderant a nivell mundial.
Bé, ja aprofito.
Però sí que ens preocupa això, no?
Clar, del per què, dels motius.
Clar, i l'altre element, un serien aquests elements més de caràcter mèdic i assistencial, i l'altre element, bueno, la societat està canviant. La societat està canviant, el paper de les noves generacions no el tenim clar, no sabem si seran igual de solidàries que les generacions més grans.
Sí.
I, per tant, bueno, estem veient que fem moltes més entrevistes, però estem veient que les entrevistes costen més. Costen més, que a vegades els coordinadors et diuen que sembla que la part jove de les famílies doncs és la més reticent. També ha vingut molta gent de fora els últims anys a viure al nostre país que no té els hàbits socials ni culturals d'aquí, que necessiten uns anys, perquè després ja s'adapten, després. Però els recent vinguts venen de països que alguns no creuen ni en el trasplantament, perquè no el tenen, no l'han viscut mai, no saben que és possible. Per tant, clar, el fet que hi hagi tanta població nova, doncs podria estar dificultant. Ara bé, això és molt difícil d'estudiar.
No, és una situació, pel que veig, és un ventall bastant multifactorial en aquest cas, no?
Sí.
Bastant multifactorial.
I
no deixaré de banda que la meva conspiranoia, tampoc la deixaré de banda, tampoc, Tampoc la deixaré de banda.
No, que torno al començament en el sentit de que, clar, estudiar les causes en aquest moment tan complicat, aquesta família no li aniràs a fer una entrevista en aquests moments per preguntar-li per què ha dit que no.
No, clar. No és el moment.
Per tant, bueno, si està treballant, hi ha grups de professionals que estan treballant amb el tema, en tots els àmbits hem obert a fer coses i fer campanyes. Però, bueno, que és un tema complex, però que ens hem posat a treballar-hi.
Molt bé. Ja per acabar, ja aprofitant que tinc aquí, Jaume, ara mateix, quins són els òrgans que més fan falta? Quins són els que més llista d'espera tenen? I quins són els òrgans que més es donen?
A veure, sempre en el món de la donació i el trasplantament, el ronyó són 3/4 parts de tota l'activitat.
O sigui, seria el rei, per dir-ho d'alguna manera. Sí, seria el que més es necessita i la més llista d'espera més llarga, el ronyó.
Exacte. I dels que fem molts més trasplantaments que dels altres, però que mai arribem a cobrir la necessitat. Mai.
Carai.
Per què? Perquè cada vegada hi ha més insuficiència renal, perquè la insuficiència renal va vinculada a l'envelliment. O sigui, com més envellida és una població, més insuficiència renal hi ha.
Ostres, llavors la situació social tampoc ajudaria molt, perquè cada cop tenim una societat més envellida.
Exacte. Per tant, la gent s'ha de cuidar més per no haver d'arribar a la insuficiència renal, que acaba requerint o està a la diàlisi, afortunadament són pacients que no es moren, perquè hi ha la diàlisi, però està a la diàlisi és molt, vull dir, perjudica molt la salut i l'estil de vida de les persones. I per l'altra banda, els òrgans vitals, fetge, cor, pulmó, doncs afortunadament les llistes d'espera són petites a casa nostra i es trasplanten els pacients molt de pressa. Això sí que és un èxit. I que no ho veus en gaires llocs, s'esperen pocs mesos, 2 mesos, 3 mesos per un fetge, per un pulmó, el qual és pràcticament una espera tècnica i del punt de vista, diguem-ne, no patim perquè la donació que ja cobreix les necessitats de la gent que està en llista. Tenim entre 40 i 50 pacients en llista de cor i pulmó segons el moment.
Molt bé, doncs entenc que aquí el punt feble, per dir-ho d'alguna forma, dins d'aquesta cadena seria el ronyó. El ronyó seria que seria la llista d'espera més llarga i on tindríem aquesta congestió, aquest problema, en aquest cas, no?
Sí.
Doncs, doctor Jaume Tort, director de l'Organització Catalana de Transplantaments del Servei Català de la Salut, escolta'm, gràcies per atendre la nostra trucada. Moltes gràcies.
A vosaltres. Fins la propera, gràcies.
I continuem d'aquí no res per parlar de la tradició d'entregar lots de Nadal als treballadors de les empreses.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
I tu, què piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope i en nuestro Instagram.
En el ICO queremos estar más cerca de las pymes españolas. Nace ICO Crecimiento. Financiación 100% digital, sencilla y segura. Para avanzar, innovar y seguir invirtiendo en el futuro de tu empresa.
Accede ya en ICO Online. ICO, más cerca de ti. Ministerio de Economía, Comercio y Empresa. Gobierno de España.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal.
El premio Nobel.
Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. No soy más inteligente que la media, pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
El Corte Inglés presenta...
Ya está aquí la Navidad. No puede gustarnos más. Nos gustan las luces y la música.
Las cenas interminables y los muñecos de jengibre.
Porque cuanta más Navidad, más nos gusta. Ya está aquí la Navidad.
Ya está aquí.
Y esta es vuestra casa.
El Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
La tradició d'entregar lots de Nadal als treballadors és molt arrelada a moltes empreses, però això no vol dir que sigui un dret garantit. En termes generals, les companyies no estan obligades a donar un lot de Nadal als seus treballadors, ja que aquest benefici no apareix recollit a l'Estatut dels Treballadors. Però, per tant, si una empresa no ha ofert mai aquest detall, els empleats no poden reclamar-lo. El que sí que passa, la situació canvia, és quan l'empresa ha entregat el lot de manera continuada durant diversos anys. En aquests casos, es considera un dret adquirit i la jurisprudència del Tribunal Suprem avala que no es pot retirar de manera unilateral. Avui expliquem tots els detalls.
Buenos días.
Claro, hablamos de este lote, ¿no?, de Navidad. ¿Los trabajadores tienen derecho de reclamarlo?
Bueno, en principio, si la empresa ha entregado de manera regular y constante a lo largo del tiempo estas cestas de Navidad, los trabajadores sí que tendrían derecho a reclamar estas cestas, dado que ha sido un beneficio o un derecho adquirido a lo largo del tiempo entre la empresa y el trabajador. Si bien es verdad que en carácter general no es obligatorio dar las cestas de Navidad por parte de las empresas, sino que se trata de una tradición de muchos años en nuestro país. Entonces, lo que marca o delimita nuestra jurisprudencia es lo que comentábamos. Es decir, si la empresa durante unos años determinados te ha entregado una cesta de Navidad, tienes derecho a reclamarlo.
Claro, la situación cambia, ¿no? Si, como decíamos, si esta cesta navideña se ha convertido ya en un derecho adquirido con el paso de los años, y para que sea considerada un derecho adquirido deben cumplirse ciertos requisitos, ¿no? ¿Cuáles serían estos?
Efectivamente, es decir, los requisitos principales que se deben dar para considerar por parte del trabajador que es un derecho suyo adquirido el recibir esta cesta de Navidad, es crucial demostrar que la empresa tenía la voluntad consciente y expresa de beneficiar a los empleados más allá de cualquier obligación contractual.
Aunque otras empresas entreguen cestas navideñas a sus empleados, no hay una norma específica, ¿no?, que obligue a todas las compañías a hacerlo, no solo de este modo, como comentas, ¿verdad?
Efectivamente, es decir, no hay ningún precepto o artículo en nuestro ordenamiento jurídico a nivel laboral que garantice la entrega de estas cestas de Navidad por parte de las empresas, salvo convenio colectivo o, como comentábamos, pacto en contrario con respecto a las empresas y los representantes de los trabajadores.
¿La mayoría de empresas lo hacen? ¿Dan a sus trabajadores estas cestas de Navidad o no actualmente?
Bueno, depende. Es decir, normalmente va en función o funciona esto en cuestión del tamaño de, o el volumen de la empresa. Por lo general hay grandes empresas tecnológicas que sí que lo suelen entregar y, pues, como te digo, va en función sobre todo de la tradición, del volumen o de la importancia en sí de la empresa.
Claro. ¿Y cómo tributan las cestas de Navidad? Por ejemplo, ¿se tienen que declarar de algún modo? ¿Hay alguna normativa específica también en ese sentido?
Sí, por supuesto. Es decir, las cestas de Navidad se consideran una retribución en especie, por lo que deben tributar y cotizar tanto la Seguridad Social como Hacienda. Y en el recibo que de la nómina que perciben los trabajadores debe aparecer como tal.
Pues Graciano Tamame, abogado de Bufete Tordo Abogados, muchísimas gracias por hablar con nosotros, por sacarnos de dudas ahora que ya vamos recibiendo estos lotes. Y también para informarnos, ¿no?, sobre todo de lo que se puede hacer y también de lo que no. Gracias.
Muchas gracias.
La Fundación Ferre Guardia ha presentado Territorio, Género y Tecnología, diálogos sobre violencias digitales. Todo esto para presentar los resultados preliminares de un estudio pionero sobre el impacto de las violencias digitales en mujeres jóvenes con una perspectiva de género, edad y territorio. El estudio evidencia que muchas formas de violencia digital continúan aún muy normalizadas en la vida cotidiana de las jóvenes, que les resulta muy difícil reconocerlas, y además señala que el contexto territorial, especialmente en entornos rurales, intensifica los factores de riesgo como la falta de anonimato, la escasez de recursos especializados y también las dificultades de acceso a servicios y transporte. Sobre el tema hablamos con la coordinadora de proyectos de tecnologías digitales, la Sandra Gómez. Sandra, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Claro, hablamos de esta violencia que sufren las mujeres, ¿no?, y sobre todo a través de las redes sociales. Y este estudio pues presenta estos resultados, ¿no? La investigación subraya que en un contexto en el que una de cada cuatro jóvenes recibe insinuaciones inapropiadas en línea, más de la mitad de las víctimas sufre ansiedad o estrés y solo un 6% se siente segura en el entorno digital, ¿no?
Sí, de hecho hay muchos estudios que a nivel de como de datos, ¿no?, de porcentajes de incidencia, lo que nos indican es que son las jóvenes, las que adolescentes y jóvenes, las que sufren en mayor medida estas violencias, ¿no? Y quizá lo más preocupante es que las sufren de una forma continuada. Conduce en cierta manera, uno de los elementos que más nos ha preocupado es que es una violencia que se ha interiorizado, se ha normalizado, ¿no? Es decir, en cierta manera lo que vemos sobre todo entre las adolescentes y las jóvenes es una tendencia a percibir que estas son cosas que suceden en el entorno digital y que en cierta manera es un precio a pagar, por un peaje por ocupar este espacio o por estar en este espacio.
Muchas veces, como comentas, se ha normalizado, ¿no? ¿Por qué crees que sigue sucediendo esto y cómo podemos identificar ese problema si ya estamos en las redes sociales?
Yo creo que el punto de partida es que en realidad cuando hablamos de violencia digital no hay un concepto único o universal, ¿no? Y esto nos dificulta dos cosas, a grosso modo. Por una parte, dificulta que las personas podamos identificar que lo que nos sucede es una violencia que se da en el entorno digital, pero también nos dificulta la regulación penal, nos dificulta el desarrollo de medidas en este sentido, ¿no? Yo creo que a grosso modo estos serían parte de los elementos que hacen que esto suceda. Por otra parte, creo que otro elemento que explica que esto se siga reproduciendo es que desde las plataformas, las grandes corporaciones, las grandes plataformas digitales, se ha hecho poco, muy poco, por abordar esta situación, ¿no? Claro. Entonces, al final, entre los grupos de jóvenes, lo que ellas nos decían, ¿no?, y por lo que también detectábamos esta cierta naturalización, es que a no ser que sea algo que realmente se salga de la norma, ¿no?, ni siquiera le llegan a prestar atención. Es algo que les molesta, esto sí, ¿no?, que sufrir esta violencia en temas como, por ejemplo, hago referencia a temas de, pues, que les envíen una foto, ¿no?, con contenido, sí, íntimo que no han solicitado, que alguien intente seguirlas o saber que hay alguien que las está siguiendo, viendo todo su contenido, ¿no? Esta idea también del estalqueo, ¿no?, de, uh-huh, de acosar como de forma reiterada a alguna persona, se entiende en cierta manera como parte de las dinámicas de lo que sucede en las redes sociales. Y esto es posible también porque en las redes sociales cada vez hay menos mecanismos de control de estas situaciones, ¿no? Lo que vemos es una tendencia, de hecho, a eliminar la moderación de contenidos. Cuando se denuncian contenidos o se denuncian perfiles en redes sociales, estas denuncias no suelen tener una respuesta, ¿no? No siempre tienen una respuesta o no la tienen en la proporción que quizá deberían. Y creo que esto contribuye a esta idea o a este imaginario de que lo que sucede en el entorno digital, también supongo que en parte debido al anonimato, pues es parte de la dinámica propia del espacio, por decirlo de alguna manera.
Exacto. Muchas veces no nos encontramos con gente desconocida en las redes sociales y es lo que comentabas, ¿no? Esos mensajes, esas respuestas todo el rato, ¿no? Quizás a una historia de Instagram o a cualquier cosa, ese stalkeo, ¿no?, que comentabas también, en que nos ven desde cualquier momento, en cualquier momento que les vaya bien también, ¿no? Y hay que vigilarlo, está claro.
Claro.
¿Cómo se hace ese estudio? ¿En qué momento veis que esto es un problema real de la sociedad de hoy en día y decidís estudiarlo para poder, a partir de ahora, poner un poco el foco allí?
Pues desde la Fundación Ferrer y Guardia llevamos bastantes años que en parte, un área de la Fundación, nos dedicamos a analizar cómo impactan las tecnologías digitales en la sociedad en su conjunto. Pero una de las líneas de investigación la orientamos específicamente a ver cuál es el estado de la cuestión de los derechos digitales de la infancia, la adolescencia y la juventud. Es una línea de investigación que se concreta en un proyecto que se llama Participatic, y en el marco de este proyecto, a lo largo de estos últimos 5 años, lo que íbamos viendo es que al aplicar una perspectiva interseccional aparecían elementos que quizás desde una visión más general nos podían pasar por alto. Y entre estos elementos veíamos que la percepción de las violencias o las situaciones en las que vivían en su día a día las adolescentes con las que con las que estábamos llevando adelante estas investigaciones tenían especificidades que eran interesantes. En este sentido, decidimos apostar por poder hacer una investigación a fondo sobre la cuestión de la violencia digital, y nos interesaba especialmente tener la perspectiva de las propias jóvenes, ¿no? Es decir, muchas veces lo que nos sucede, o algunas veces lo que nos sucede en las investigaciones, es que tendemos a tirar pues de la literatura académica, evidentemente, de las expertas vinculadas a la academia, de las profesionales, pero se nos olvida, o por recursos no somos capaces de atender, al propio sujeto de la investigación, ¿no? Que en este caso eran las jóvenes. Uh-huh. En este sentido, lo que decidimos fue generar un proyecto de investigación de tipo cualitativo en este caso, que nos permitiera hablar con todos estos agentes, ¿no? Hablar con las expertas, con las profesionales, revisar la literatura académica, pero hablar también con las propias jóvenes. Además, introducíamos un elemento que es el tema de fijarnos también en el territorio, ¿no? Sabíamos por otros estudios que se han realizado que el ámbito territorial también define mucho qué medidas se pueden tomar o qué abordajes se pueden realizar cuando se producen situaciones de violencia machista, y queríamos ver si en el entorno digital el hecho de vivir en una zona urbana o en una zona rural también podía condicionar cómo se vivían estas violencias y qué respuesta se le podía dar. Claro. Y en esta voluntad lo que decidimos fue hacer un proyecto en el que, en cierta manera, las profesionales, las expertas y las propias jóvenes nos ayudaran un poco a ver qué metodología podíamos desarrollar para poder captar las visiones de todos estos agentes, ¿no? Esto también nos ayuda, sí, como a modular discursos, ¿no?
Y desgraciadamente veis que en esos entornos rurales también pasa, ¿no? Y que es algo global. ¿De qué edades estamos hablando? Porque claro, cada vez los menores acceden más rápido a las redes sociales, tienen total libertad, ¿no? Dentro de ese mundo que desconocen realmente, aunque creen conocerlo muy bien, pero se pueden encontrar en situaciones así y aún pues muy de peores, ¿no? Incluso, ¿de qué edades hablamos y qué recursos podemos darles a estos niños y niñas cuando nos dicen, me voy a hacer Instagram, me voy a hacer TikTok o me voy a hacer cualquier red social hoy en día, uh-huh, y que pueden tener estos peligros ahí dentro?
Claro, cuando hablamos de qué edades, en realidad es algo que es muy transversal, ¿no? Que normalmente tendemos a poner el foco en las jóvenes, porque es como dentro del imaginario es quien nos viene a la cabeza cuando hablamos de violencia en el entorno digital, ¿no? Nos viene lo que nos viene a la cabeza es una mujer de edad joven, pero en realidad es algo que sucede en prácticamente todas las edades de los grupos que hemos podido analizar. Quiero decir, es algo muy transversal que afecta a muchísimas mujeres. Dicho esto, sí que es cierto que es especialmente preocupante la incidencia que tiene entre las adolescentes y las jóvenes. Y hablamos de perfiles que muchas veces empiezan con los primeros contactos con plataformas digitales o en redes sociales, ¿no? Que se pueden dar pues alrededor de los 12, 13 años, ¿no? Preadolescencia, adolescencia, ya empiezan a sufrir ciertos tipos de violencia digital que quizá podríamos catalogar como más implícitos, ¿no? Y no tan explícitos. Como por poner algunos ejemplos, cuando hablamos de violencias digitales estamos hablando de cosas muy diversas, ¿no? Como controlar las redes sociales, controlar qué publicaciones se hacen, qué amistades tienes en tus perfiles de tus redes sociales. Cosas como acceder a que tu pareja, muchas veces se da en el contexto de la pareja, ¿no? Que te pida que le compartas las contraseñas, que le enseñes conversaciones, que le compartas la ubicación. Hay temas de presión para enviar contenido sexual, ¿no? Y lo que se deriva de aquí, ¿no? Coerción sexual digital y demás, que serían como una parte como más explícita, pero hay todo un abanico más implícito que haría referencia, por ejemplo, a todos los temas de presión estética, que entre las adolescentes es mucho más evidente en las chicas que en los chicos, también, ¿no? Cómo al final el algoritmo promueve que entre estos perfiles de edad en chicas, el contenido que se consuma sea el contenido que hace mucha referencia a la corporalidad, a la imagen, a la estética, ¿no? Veíamos en los últimos grupos de discusión que, ¿no?, como una preocupación importante por el tema del skincare, ¿no?, del cuidado de la piel, sí, del maquillaje y demás, que es un contenido que a ellos no les está llegando de esta manera, ¿no? Y es quizá una forma de violencia mucho más implícita o que no nos llama tanto la atención, pero que en cierta manera, en un momento en el que se está definiendo la identidad, ¿no?, en un momento tan que podría ser tan vulnerable como es la adolescencia, este bombardeo de mensajes con este contenido puede tener un impacto que puede ser relevante.
Puede afectar muchísimo y hay que estar alerta. Podríamos estar hablando sobre este tema horas y horas porque es muy denso, Sandra, pero tenemos que dejarlo aquí. Muchísimas gracias por hablar con nosotros, por contarnos estos resultados y a ver si se toman medidas y se pone realmente el foco en problemáticas como estas, porque estamos rodeados y hoy en día usamos el móvil constantemente y estamos expuestos en muchos lugares, ¿no? Así que muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Me gustaría cerrar como con un mensaje que no es responsabilidad de las jóvenes protegerse en este entorno, sino que es la sociedad la que debe garantizar espacios seguros. Así que al final el objetivo de estos estudios es también impulsar cambios que vayan en este sentido desde las instituciones, pero también desde las propias plataformas. Así que
es.
Muchísimas gracias por cedernos este espacio.
Gracias a ti. I ara parlem de l'auge dels drons que s'han multiplicat els darrers anys i estan tenint un impacte molt important, com es demostra, per exemple, en la guerra d'Ucraïna, que fins i tot doncs, també hem vist que es poden utilitzar per tancar aeroports amb les pèrdues econòmiques que això comporta. A Espanya, l'equip Pegaso de la Guàrdia Civil s'encarrega de controlar aquests vols irregulars i avui volem parlar sobre el tema dels drons, no?, que molts també es regalen per Nadal, molts s'utilitzen en el dia a dia i no som realment conscients de tot el que poden fer. En parlem del tema amb l'Ignacio Rubio del Pino, que és president de CepDrone, qui ens explicarà doncs, la diferència entre ser un usuari a ser un professional d'aquests drons i també doncs, el fet de regalar aquests artefactes pel Nadal als nens. Ignacio Rubio del Pino, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Claro, hablamos de los drones, ¿no?, que a simple vista siempre nos han parecido a lo mejor un juguete muy divertido, ¿no?, para los niños o para hacer algún vídeo, así en algún viaje en especial, pero últimamente se está convirtiendo también en una arma de doble filo, ¿no?, por el hecho que están teniendo y el protagonismo, ¿no?, que están teniendo más allá de este uso lúdico o profesional, ¿no?
Sí, efectivamente, cuando llegan las campañas navideñas, nosotros siempre advertimos que no se adquieran drones sin conocer la normativa. Primero, porque hay importantes sanciones por operar esos drones, aunque sean de juguete, en zonas urbanas. Y por otro lado, lógicamente, hay un Real Decreto, que es el 517/2024, de 25 de junio, que estableció claramente los tipos de drones que existían desde el ámbito recreativo y desde el ámbito profesional en función del peso y la velocidad, y lógicamente unos tienen que estar registrados en el Ministerio Interior, los de ámbito profesional con una serie de especificaciones técnicas, y los de uso recreativo deben utilizarse en lo que digamos aeroclubs o en su caso clubs de aeromodelismo donde se puedan volar estas aeronaves que existen en algunos sitios en Cataluña. Y es muy importante saber esto porque si no al final el problema que hay es que el pobre ciudadano que compra un dron y lógicamente se lo regala a su hijo, a su nieto, creyendo que lo puede utilizar en la playa de Barcelona o en cualquier otra playa donde haya un núcleo urbano cercano, o por ejemplo en la montaña, donde también en el pueblo donde tenga la finca, pues lógicamente puede verse en problemas si los Mossos de Escuadra detectan o la policía local detectan el uso de este indebido de estos drones, aunque sean recreativos.
Claro, estas son las normas imprescindibles, ¿no?, que debería saber cualquier persona a la hora de plantearse comprar un dron. ¿Este sería el marco básico que regula el uso de los drones en España?
Sí, en este momento esta es la regulación que aprobó el Ministerio de Transportes. Recientemente es un real decreto que elaboró la Agencia Estatal de Seguridad Aérea y donde queda especificado la clasificación de estos drones, los de uso recreativo, en dónde deben utilizarse, qué titulación tenía que tenerse, lógicamente dónde debe realizarse el curso de operador de dron y, al margen de eso, el uso de los drones recreativos, que evidentemente tienen que estar enmarcados dentro de una actividad deportiva en un aeroclub o club de aeromodelismo.
Cada vez, como te comentaba, ¿no?, vemos más drones utilizados como juguete o regalo de Navidad. ¿Qué riesgos comporta que los utilicen niños o adultos sin formación alguna?
Bueno, en primer lugar, que si efectivamente en el caso, por ejemplo, de la ciudad de Barcelona existe una red de detección de drones por parte de Mossos d'Esquadra que cubre la ciudad de Barcelona, primero por cuestiones de seguridad y, lógicamente, porque esos drones tampoco entren en zonas protegidas del espacio metropolitano, como puede ser la zona aeroportuaria o superficies protegidas, como puede ser la Torre de Collserola, Parlament de Cataluña, etcétera. Entonces, lo importante es conocer, en primer lugar, que si vamos a regalar un dron estas Navidades, pues que cuando vayamos a comprarlo, preguntarle a la persona que nos va a vender ese dron qué normativa específica se aplica al tipo de dron, porque ese dron, en función de su peso y la velocidad, obviamente podrá necesitar la obtención de una licencia como operador de dron y, lógicamente, estar inscrito como operador de dron profesional. En el caso de que ese dron no tenga un peso determinado y sea uso recreativo, deberemos conocer también pues que habrá que realizar un curso y, lógicamente, ese curso deberá realizarse dentro de una escuela autorizada por la autoridad aeronáutica. Entonces, es importante conocer esto porque no podemos coger un dron, por muy pequeño que sea un nanodrón, y elevarlo en cualquier sitio porque podemos tener problemas, como digo.
Claro. ¿Y crees que la gente es consciente de todo esto a la hora de comprarlo? ¿Que saben realmente a lo que se están exponiendo?
No, ciertamente no, porque evidentemente el dron recreativo se ve como un juguete. Y al final hemos de recordar que muchos de esos drones hoy en día son pequeños, parecen juguetes, pero tienen cámaras que graban. Y evidentemente eso afecta también la intimidad de las personas. Por lo tanto, entramos también en colisión con otros derechos de otras personas a las cuales estamos grabando, o que incluso podremos estar grabando zonas protegidas de ámbito militar que existen en Cataluña, o zonas restringidas o zonas prohibidas, donde sobrevolemos ese dron. Por lo tanto, hemos sido muy cautelosos. Yo quiero recomendar a cualquier persona que compre un dron. Hay una página que en aire, la autoridad que ha establecido el mapa de uso de los drones en el ámbito nacional y también en Cataluña, pues podemos observar qué zonas podemos volar esos drones, hasta qué alturas, y si son zonas restringidas, prohibidas o peligrosas, de tal manera que es una utilidad al usuario la página web de drones, que es drones.enaire.es, y donde cuando uno compre un dron puede ver dónde puede libremente poder volar ese dron y dónde no puede. Y es importante a efectos evitar las sanciones.
Claro. Entonces, no es solo unos riesgos, digamos, de normativa, sino también riesgos de responsabilidad y de seguros. Por lo tanto, siempre hay que informarse con juguetes que realmente no lo son, ¿no? Son llamados juguetes, están en la sección quizás de juguetes, pero realmente el tema es mucho más serio y va mucho más allá y podemos tener un disgusto después, ¿no? Así que, Ignacio Rubio, muchísimas gracias por hablar con nosotros, por contarnos de cara a estas fiestas cómo tenemos que asegurarnos y cómo podemos estar tranquilos si vamos a adquirir uno. Así que, gracias.
Gracias a vosotros. Buenos días.
I d'aquí una estona parlem també de que Badia del Vallès afronta un repte crucial per la salut pública, eliminar l'amiant dels seus edificis i convertir-se en la primera ciutat europea completament lliure d'aquest material altament perillós.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
Tengo algo importante que decirte.
La gran recogida 2024 de los bancos de alimentos ya está en marcha.
No te olvides de hacer tu donación al pasar por caja.
Porque con tu ayuda colaboras a que más de 1 millón de personas en situación de pobreza alimentaria puedan comer todos los días.
Tu ayuda alimenta la esperanza.
El Corte Inglés presenta...
Ya está aquí la Navidad y no puede gustarnos más. Nos gustan las luces y la música.
Las cenas interminables y los muñecos de jengibre.
Porque cuanta más Navidad, más nos gusta. Ya está aquí la Navidad.
Ya está aquí.
Y esta es vuestra casa.
El Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
En el ICO queremos estar más cerca de las pymes españolas. Nace ICO Crecimiento. Financiación 100% digital, sencilla y segura. Para avanzar, innovar y seguir invirtiendo en el futuro de tu empresa.
Accede ya en ICO Online. ICO, más cerca de ti. Ministerio de Economía, Comercio y Empresa. Gobierno de España.
Estar resfriado no es cool. Sentirse aliviado es cool. Culdina, único antigripal con ibuprofeno lisina que alivia rápidamente la fiebre, el dolor, la congestión y secreción nasal. Siéntete cool con Culdina. ¡Qué exitazo! De Laboratorios Alter, a partir de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
En COPE, Manolo Lama y Pilar García Muñiz comparten contigo la emoción de la Navidad.
Manolo, ¿qué te toca el corazón cada Navidad?
La Navidad siempre me trae reencuentro. Volver a ver a mi familia, a mis amigos, a mi gente y a mi pueblo.
El Corte Inglés te invita a vivir la magia de la Navidad como nunca.
¡Feliz Navidad!
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Badia del Vallès afronta un repte crucial per la salut pública, com dèiem, eliminar l'amiant dels edificis i convertir-se en la primera ciutat europea completament lliure d'aquest material perillós. L'amiant, utilitzat durant dècades en la construcció, es descompon en fibres microscòpiques que, en ser inhalades, poden causar malalties molt greus. Per això, la seva presència en nombrosos habitatges representa un risc continu pels veïns.
Què tal? Bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Felicitats, eh?
Moltes gràcies. No,
per què començo a felicitar-te? Pels 50 anys o perquè sereu la primera ciutat sense amiant?
Bueno, jo primer de tot pel 50è aniversari, sobretot també per felicitar a la gent que va arribar aquí fa 50 anys i que va construir la ciutat que avui tenim, que són els mateixos que han reivindicat la retirada de l'amiant i sobretot també, doncs, d'alguna forma, escoltar les institucions han escoltat aquesta reivindicació i tot es farà possible al llarg del proper any.
Clar, estem parlant de que aquests 50 anys Badia es va construir precisament per donar, com Bellvitge, com moltes altres barris, per donar cabuda als immigrants que venien cap a Catalunya. I clar, llavors tot es feia amb amiant, ciment i tot allò. És a dir, que la fita de ser la primera ciutat sense amiant és una fita històrica i força important, no?
Sí, correcte. És a dir, aquell material s'utilitzava de forma legal en el seu moment, fa 50 anys, i per tant també la fàbrica d'Uralita estava aquí al costat de Cerdanyola i es va utilitzar aquest material sense tenir en compte, doncs, les conseqüències, sobretot pel deteriorament, no?, que provoca. És cert que nosaltres hem fet estudis mediambientals que demostren que hi ha un cert deteriorament en aquest cas del material, que no hi ha un risc imminent, però sí que cal fer aquesta actuació i en aquest cas des de l'any 2021 estem treballant amb la Generalitat per aconseguir aquesta fita, aquesta retirada de l'amiant en tot el parc d'habitatges del municipi. Ho estem focalitzant en dues fases. Una primera fase on farem una intervenció en 127 comunitats de veïns. De fet, la licitació està en marxa. Nosaltres vam presentar els projectes a finals d'abril del 2025. El dia 10 de setembre vam començar la licitació i hem tingut una resposta molt, bueno, molt interessant per part de quatre empreses que s'han presentat al concurs. Ara mateix estan en avaluació tota la documentació, se'ls ha fet el requeriment propi d'una licitació pública a les empreses, s'estan analitzant les propostes tècniques i econòmiques i esperem que al llarg dels propers mesos podem adjudicar doncs aquests contractes, aquests tres lots que de més de 3 milions d'euros per fer la retirada en aquestes 127 comunitats de veïns. Hem anat a explicar-lo als veïns a peu de carrer, a aquestes 127 comunitats de veïns, per explicar què farem i com ho farem i sobretot també doncs, explicar, no?, als veïns doncs, que és un tema que portem molt temps treballant-hi, que és un tema molt singular.
Quina reacció tenen els veïns davant de tot això, Josep?
Doncs els veïns volen que es tregui ja el material, cosa que és, bueno, que s'entén, no? Nosaltres tenim el pressupost, una subvenció extraordinària de l'Agència Catalana de Residus, però és molt important, que jo sempre faig aquesta reflexió, no?, que a vegades tenint-hi tots els recursos econòmics, necessites també recursos tècnics, necessites també seguretat jurídica, necessites també seguretat a l'hora de retirar-ho, i és un tema doncs, que dins d'una licitació pública doncs és un tema que no hem parat, que estem obrint pas, però que evidentment hi han hagut moltes dificultats. Ara ho tenim a tocar, perquè sí que és cert que doncs, aquesta primera fase hi ha però hagut aquest interès.
Són dificultats burocràtiques, no? Que
sí.
És l'habitual espessura de la burocràcia d'aquestes qüestions.
Exacte. I això és un mal endèmic que patim totes les administracions públiques, no? De tots els processos de licitació i de contractació. I més tenint en compte, jo sempre fico el mateix exemple, no?, que avui dia la gent a través del telèfon mòbil doncs, compra alguna cosa i li arriba en dues hores, a una administració pública això no passa. És tot el contrari, no? Que per comprar una paperera a un banc doncs triguem molt perquè tots els requeriments burocràtics doncs, són molt lents. Doncs imagineu, clar, en un procés d'aquest tipus, a més pioner, que no ens hem pogut copiar de ningú perquè estem obrint pas nosaltres, no?
De fet, les quatre empreses que s'han presentat en aquesta... Em corregeix si m'equivoco. Les quatre empreses que s'han presentat són totes espanyoles. La licitació, això, era europea. És a dir, qualsevol empresa de la Unió Europea es podia presentar.
Correcte. Per la quantitat i sobretot també per estar dins de la Unió Europea, doncs vam fer extensiu doncs, aquest anunci al conjunt dels països de la Unió Europea, però finalment s'han presentat tres UTEs, tres unitats temporals d'empreses i una empresa, i en aquest cas són totes del territori nacional i totes han demostrat també molt interès en Badia, perquè aquí s'està fent alguna cosa exemplar i elles han considerat també des del punt de vista doncs, empresarial i també des del punt de vista de la imatge doncs, fer la intervenció aquí a Badia. No? Estem parlant també de que és d'un procés molt, molt interessant per elles, perquè estem parlant també de tres lots de més d'un milió d'euros cadascun i que al final també l'actuació que es farà doncs, són actuacions que compleixen totes les garanties i que elles també han acreditat doncs, aquests treballs de retirada d'amiant. No?
Ja per acabar, Josep, quan un cop es posi tot en marxa, imaginem, és una mica volada de vida el que et faré ara, per fer previsions. Un cop es posi tot en marxa, que ja estigui tot licitat, tot al seu lloc i tal, quant de temps està previst que duri tota aquesta retirada, si tot va bé?
Doncs si tot va bé, la idea és el termini d'execució de les obres són 33 setmanes en el cas del lot 1 i del lot 2 i 34 en el cas del lot 3. Per tant, en 34-35 setmanes ho tindríem tot enllestit. És a dir, en el moment en el que s'adjudiquin els contractes i una vegada passi això, s'autoritzi per part de l'autoritat laboral els plans de feina, en 33-34 setmanes Badia quedarà tot cobert per empreses que estaran retirant l'amiant i ho podrem tenir tot llest. Després quedarà la segona fase, que la segona fase són 38 comunitats de veïns, que en aquest cas el que és la retirada no suposarà només la retirada, sinó també la reposició. En aquest cas estem parlant de les taulades, que en aquest cas serà la retirada de les taulades i una posterior reposició. En aquesta primera fase, aquestes 127 comunitats, és la retirada del material, perquè en aquest cas l'estructura o el que retirem no té ús. Són canonades que ja no tenen ús o són galeries que són d'amiant que tampoc tenen ús.
Doncs senyor Josep Martínez València, alcalde de Badia del Vallès, primer felicitats per aquest mig segle de vida del municipi i després felicitats per aquesta iniciativa pionera a tota Europa per retirada d'amiant. Molt amable per atendre'ns.
Doncs moltíssimes gràcies a tots vosaltres.
Ja hem conegut la versió de l'Ajuntament de Badia del Vallès. Ara volem conèixer què en pensen els veïns de Badia sobre aquest projecte de que Badia es converteixi en la primera ciutat europea lliure d'amiant. Qui coneix molt bé el tema és el senyor Juan José Díaz, presidente de la Asociación de Vecinos de Badia. Señor Díaz, buenas tardes y gracias por estar con nosotros.
Buen día, sí, gracias a vosotros.
Muy bien, me parece que los vecinos estáis más que satisfechos con esta noticia de que podéis ser la primera ciudad europea libre de amianto, ¿no?
Bueno, pero es que ya llevamos detrás, ¿sabes? Llevamos 11 años. Llevamos 11 años, estamos contentos, pero se ha atrasado mucho. La administración no entiende las cosas como las entiende, como las entendemos los vecinos, ¿no?
Ya.
Y entonces, pues bueno, se formó la comisión del amianto, se entró el ayuntamiento en la comisión, se lo dijeron a los más partidos políticos, etcétera, etcétera. Fíjate que llevamos ya desde el 2014, luchando prácticamente.
¿Tenéis ahora mismo la asociación algún calendario de cuándo pueden empezar estos trabajos para sacar el amianto?
Bueno, en principio parece ser que en el primer trimestre de este año que viene, del 2026. Pero bueno, de todas maneras ahora se ha hecho una parte de 127 comunidades, que las empresas pueden optar a varios lotes de trabajo. Pero ha habido un pequeño problema, parece ser. Nosotros nos hemos enterado, pero el ayuntamiento no nos ha informado de nada. Lo que pasa es que nosotros nos hemos ido enterado por otro lado. Y es que resulta que ellos, el informe administrativo que hicieron, no contaron con la empresa que hizo el mapa del amianto. Entonces ahora parece ser que, como las empresas se pueden presentar a varios lotes, varios lotes de trabajo, ellos no tienen claro ahora que el encargado y el jefe de obra puedan llevar esos varios lotes que se puedan presentar para trabajar, lo puedan llevar los mismos encargados. Entonces han pedido un informe a la empresa ACM para ver qué les dice en cuanto a ese tema en concreto.
¿Tenéis entonces preocupación en el sentido de que todo este proceso burocrático pueda retrasar el proceso de sacar el amianto, verdad? ¿Estáis preocupados?
Pues sí, la verdad que sí. A ver si esta es la definitiva y en principio empezamos en marzo del año que viene, sí. O a ver qué pasa, si no se retrasan más las cosas.
Juan José, desde la asociación, ¿cómo estáis ayudando a vecinos, pues eso, a gestionar dudas, trámites, como son autorizaciones necesarias para retirar el amianto?
Nosotros no, eso lo tiene que hacer todo lo que es el ayuntamiento. Tiene que pedirle los vecinos tienen que firmar un documento, porque como los pisos son privados, las viviendas son privadas, claro, a la hora de empezar una empresa a trabajar, tienen que pedir el permiso para que se pueda realizar ese trabajo. Claro. Nosotros ahí no podemos, somos una entidad vecinal, somos una comisión del amianto, y es el ayuntamiento, para eso es la administración local, que es la que tiene que, de alguna manera, pues estar, que todo eso esté asegurado a la hora de empezar a trabajar.
Gestionar con las administraciones y también con las empresas que trabajarán. ¿Cuántos bloques afectados con amianto tenéis en Badía ahora mismo?
Bueno, alrededor de los que se construyeron en el año 73 o por ahí, ¿no?
Entonces, unos 140 aproximadamente, ¿no?
190 y tantos, ¿no? O sea, siempre hay algunos que se han hecho balcones, que se han quitado, otros que... Pero bueno, más o menos. Ahora ahí está este lote primero de 127 comunidades, que estos son tabuladas de amianto que tienen que quitar, y lo que son los bajantes, tuberías, etcétera, etcétera, ¿sabes?
El proceso para desamiantar todo lo que es Badía, ¿cuánto calculáis o qué plazos os han dado? ¿Cuántos años tardaréis o tardarán?
No lo sé, yo creo que lo que más tardarán, bajo nuestro punto de vista, será el tema de los techos de varias calles que hay, que son Avenida Mediterráneo, Costa Brava, Mallorca, Menorca, Ibiza, Costa Azul, etcétera. Esto tardará más, porque además tienen que quitarlo también con lo mismo que van a quitar los bajantes, ¿no? Claro. Con una empresa especializada, claro, etcétera, etcétera. Claro. Pero esto será más complicado porque, claro, son los techos de arriba y quitar y tienen que poner.
Claro.
Y que nosotros sepamos, todavía el ayuntamiento no tiene ningún plan de qué es lo que van a poner. Y eso lo tienen que hacer rápido porque...
Sí, porque, sin techo no pueden estar en un edificio, evidentemente.
Porque si empieza a llover, claro, si empieza a caer agua y tal, eso sería un problema, claro, muy grande.
Juan José, tú que conoces bien los vecinos de Badía y hablas con ellos, las administraciones importantes, Generalitat, la Agencia de Residuos, el Ayuntamiento, ¿están dando apoyo suficiente, tanto emocional, técnico, económico, sobre todo, para vosotros?
Mira, es lamentable decirlo, pero la administración en general, yo ya no digo el ayuntamiento, que también, pero la administración en general no tiene claro el tema del amianto. Nosotros, si los vecinos no hubiésemos formado la comisión, bueno, lo primero tenías que ver lo que nos ponían verdes. Decían que estábamos alertando a los vecinos, que esto no era así, que tal y que cual, ¿no? Y mira cómo hemos acabado. O sea, llevamos más de 40 años, está degradado. Es lamentable que las administraciones en general no se lo tomen en serio como se lo tenían que tomar.
Muy bien, pues Juan José Badía, presidente de los vecinos de Badía del Vallés, gracias por atendernos. Esperemos que las administraciones pongan en fin, todo la carne en el asador y se pongan a trabajar de valiente para erradicar el amianto de Badía, y que, bueno, que llegáis a ser la primera ciudad europea sin amianto. Lo importante es que hagan el trabajo, luego ser el primero o el segundo es igual, lo importante es que saquen el amianto,
Lo importante es que tenemos el dinero hace ya 4 años y medio, y mira, se lo aprobó el Pere Aragonés.
Muy bien, Juan José.
Es lamentable, pero es así.
Muchísimas gracias, buenas tardes y mucha suerte.
Venga, gracias,
Badia del Vallès inicia el procés per esdevenir la primera ciutat europea completament lliure d'amiant en el seu entorn residencial. Aquesta fita històrica arriba mig segle després de que la ciutat es construís utilitzant massivament l'amiant ciment, conegut com a uralita, per urgència habitacional. 4 empreses espanyoles, cap d'elles estrangera, malgrat la licitació europea, es presenten per la primera fase del pla, que afecta 127 blocs residencials. El contracte, valorat en 2,95 milions d'euros sense IVA i subvencionat per la Generalitat, es concentra en la retirada de galeries, canonades i baixants. L'Ajuntament de Badia celebra l'interès de les empreses, però adverteix que el finançament total és insuficient per les fases completes. El procés requereix la signatura d'autoritzacions de les 127 comunitats de veïns, un tràmit que de moment està molt endarrerit, amb només 3 autoritzacions completes presentades. L'Associació de Veïns, que celebra l'inici, demana una comissió de seguiment amb participació ciutadana per tal de garantir la transparència en un projecte que representa un acte de justícia urbana i també sanitària. Sobre el tema en parlem amb un expert en amiant de l'Hospital de Sant Pau, Albert Rafecas. Albert, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Clar, estem parlant de l'amiant, que Badia del Vallès serà la primera ciutat europea completament lliure d'amiant. Avui en dia encara hi ha molt amiant a Catalunya?
Sí, efectivament, sí, es afecta tant a Catalunya com al reste de l'Estat. Encara és present en molts edificis. Es va fer molt àmplia la construcció durant els anys 60 fins als 90 i fins al 2002, que va ser prohibit directament a Espanya el seu ús, doncs encara aquests edificis, que és, no, quan es va construir més, doncs encara tenen amiant en les seves edificacions.
I com podem saber si estem en un edifici on hi ha la presència d'aquest amiant?
Realment, això has de fer una valoració per experts, has de demanar una valoració per experts per saber exactament quines parts de l'edifici encara poden tenir. Són coneguts, doncs, l'uralita, que és els sostres d'alguns edificis, els baixants de, no, algunes canyeries de, no, encara també es pot identificar, però realment necessites un expert, perquè igual per manipular-lo i tant per certificar si està en bon estat o mal estat, que això també és important, necessites una valoració per experts.
Clar. Com afecta a la salut estar exposat a l'amiant, Albert?
Doncs l'amiant bàsicament és un mineral en forma de fibres, val? Que quan són inhalades es queden atrapades al pulmó i són altament tòxiques. Això pot donar malalties, perquè és veritat que no en tots els casos dona malaltia, però pot donar diferents malalties, símptomes i malalties al cap d'uns quants anys de latència, que parlem d'entre 20 i 40 anys inclús de latència. És a dir, els primers anys no tindràs símptomes ni tindràs problemes, sinó que vindran més tard. De fet, per això ara estem veient els afectats d'aquesta època, no? Dels 60-90, que tenen, no? Ara presenten malalties associades a l'amiant.
I de quines malalties parlem, per exemple?
Les malalties, bàsicament, les separem en dos tipus. Són les malalties que diem benignes, mal, per no ser un tipus de càncer, i les malalties canceroses. Les malalties benignes, bàsicament, la més coneguda són les plaques pleurals, que és un engruiximent de la paret del pulmó, que es coneix com a pleura, i aquesta és probablement la més freqüent i, per sort, la més benigna, mal, que és una, realment no dona grans problemes, a no ser que hi hagi molta afectació. Però el més conegut és probablement l'asbestosi, mal, que és, ja parlem d'una fibrosi. Mal. Aquí sí que les fibres s'han quedat atrapades al pulmó, han creat una inflamació i al cap de molts anys aquesta inflamació cicatritza i això és el que es coneix com fibrosi. Aquesta fibrosi sí que pot ser progressiva i sí que pot acabar donant una insuficiència respiratòria greu que necessiti oxigen i tractament. I després la part cancerosa que dona, les malalties canceroses, inclou el mesotelioma, que és el càncer de la paret del pulmó, com he dit, de la pleura, el mesotelioma pleural, i el càncer de pulmó. Uh-huh. I és veritat que, tot i que el mesotelioma és la menys freqüent, mal, té una alta mortalitat i, per tant, és una malaltia molt greu que, a més, està associada en pràcticament el 99% de casos amb l'amiant. No tenen un altre origen.
Uh-huh. I us arriben molts casos d'aquest a l'Hospital de Sant Pau, en general o no?
De malaltia afectada per l'asbest?
Sí, tenim, sí, avui bueno, en dia.
Sí, avui en dia nosaltres tenim, bueno, exactament estem rebent pràcticament dos malalts per setmana, un o dos malalts per setmana, de nova exposició, mal? Que tenim, estem en contacte amb la Unitat de Salut Laboral, que ens entrevista aquests pacients i si té una exposició documentada d'asbest ens l'envia. D'aquests pacients, és veritat que tampoc m'agrada parlar de pacients perquè alguns no tenen malaltia, sinó que han estat només exposats, però altres sí. I clar, la manera de veure-ho és fent el que estem fent, que és, no?, una prevenció, que és en pacients exposats, anar al pneumòleg, al nostre servei o al servei de l'hospital de referència, i fer un estudi dirigit per identificar si hi ha malaltia o no.
D'acord. O sigui que parleu d'aquesta prevenció, no?, important, sobretot si has estat exposat, doncs intentar que no s'arribi fins a aquests símptomes que ens comentaves, no?, i finalment, doncs, amb aquests diagnòstics, alguns de no molt dolents, però d'altres que sí, que són mortals, no?, com deies.
Sí, exacte. Aquí la qüestió és el que dic, que afortunadament la patologia benigna, que és les plaques pleurals i inclús l'asbestosi, que si no progressa, doncs potser no dona molts problemes, són les més freqüents, però tenint en compte que pot donar un càncer de pulmó o un mesotelioma pleural, que són dos càncers de mal pronòstic, doncs és una alerta suficientment important com perquè aquests pacients els vegi un pneumòleg i li faci una prevenció, un estudi dirigit i controls cada 2-3 anys.
Clar. I tot això, amb aquests controls, veieu que ha anat disminuint aquesta presència d'amiant i la gent afectada també, doncs, per aquest amiant? Veieu que va a la baixa en aquests últims anys i que continuarà així?
Nosaltres, des de que tenim aquests pacients derivats, realment no hem vist una reducció. El que hem vist és una detecció precoç. És a dir,
d'acord,
aquests pacients abans no es diagnosticaven perquè és una malaltia infradiagnosticada, pel que dic, perquè tarda molt a sortir molts anys, sí. Aquests pacients, alguns ja són grans, i doncs, bueno, s'atribueix, no?, aquests símptomes que presenten, que són inespecífics, que poden ser falta d'aire, ofec, tos, això s'associa a altres malalties i no pensa en què pugui ser l'amiant. El bo d'aquest, no?, de que nosaltres puguem fer aquest seguiment és que nosaltres a dia d'avui tenim, no?, les proves d'imatge que tenen una alta resolució, han millorat molt i podem veure, no?, amb bastanta precisió si hi ha una malaltia associada a l'amiant. I després, mitjançant una espirometria, que és una prova de funció respiratòria, veiem si realment tenen dificultats per respirar degut a això. I amb aquestes dues proves, normalment, nosaltres podem fer un seguiment i un diagnòstic bastant acurat. Després, evidentment, si ja parlem de sospitar de càncer, ja hem de parlar també de fer una biòpsia del pulmó, no? Ja és un altre escenari, no? Mm-hmm. Però és important que fer aquesta prevenció.
Clar, sí, sí. Doncs, Albert Rafecas, expert en amiant de l'Hospital de Sant Pau, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres. Ara, doncs, tots pendents, no?, de si tenim amiant al nostre edifici. Imagino que ara ja es fan els controls que toca i també som molt més conscients, sí, de tot el, sí, tema. Albert, gràcies.
Sí, moltes gràcies. Molt bé. Gràcies a vosaltres. Adéu.
Fins aquí el programa d'avui. Ara us deixem amb Agropopular i us desitgem, com sempre, que acabeu de passar un molt bon dissabte. Fins demà diumenge.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.